El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. Fins 9:15 estaré explicant-vos tota l'actualitat de la setmana. I avui hem de començar parlant dels 10 anys de l'accident de Germanwings. Avui al programa volem recordar les víctimes i volem parlar també amb una familiar d'una d'aquestes víctimes perquè ens expliqui i recordi amb nosaltres com va viure aquell dia ara fa 10 anys. El 24 de març de l'any 2015, el vol de Germanwings, que va sortir de Barcelona amb destinació Düsseldorf, s'estavellava als Alps francesos amb 150 persones a bord. Segurament tots vosaltres que ens esteu escoltant us en recordeu perfectament d'aquest succés. Totes les persones van morir, 70 de les víctimes eren alemanyes i 50 espanyoles, i el copilot de l'avió, Andreas Lubitz, va estavellar deliberadament l'aparell. Un Airbus A320, i l'accident va suposar doncs el principi de la fi de Germanwings, juntament doncs amb la voluntat d'evitar que una cosa semblant pogués tornar a passar en un futur, el que va aportar noves mesures de seguretat a la navegació aèria. Avui sobre el tema, fent referència a que ha fet 10 anys d'aquest tràgic accident, en volem parlar amb la Cristina Subirats, que és la secretària adjunta de l'Associació de Famílies de l'accident de Germanwings, i també doncs és familiar directa d'una d'aquestes víctimes. Cristina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, suposo que unes dates complicades, no? Sobretot recordant aquests 10 anys de l'accident de Germanwings, i que tot i que passin els anys, la ferida, la cicatriu, continua oberta, no? I no es tancarà mai.
Efectivament. Bueno, i un petit matís que m'agradaria fer, que és que nosaltres li diem sinistre, d'acord? Perquè realment és un accident, vale? Com has comentat abans. Sí, evidentment, les ferides segueixen obertes. Evidentment, el dolor no és el mateix que fa doncs, 10 anys o 8 o d'allò, perquè al final el temps no cura les ferides, però ajuda a suturar-les una mica, no? Llavors, ara és més la tristesa de que aquesta persona no hi sigui o de que no visqui els moments importants en aquest cas, però més que no pas el dolor del principi. No?
Perquè tu, Cristina, a quin familiar vas perdre el sinistre?
Jo vaig perdre la meva mare.
I com recordes aquell dia, si no és molt pregunta?
A veure, sí que és cert que tinc bastantes llagunes d'aquell dia, perquè, bueno, evidentment el cervell és intel·ligent i es borra certs records traumàtics, però jo recordo doncs, bueno, quan em vaig assabentar, per telèfon, perquè, bueno, mon pare ens ho va dir, I després recordo el dia doncs, amb molt de dolor perquè bueno, estàvem tots a la sala de l'aeroport en el que ens van convocar tots els familiars o persones properes a les víctimes. Recordo que bueno, sentir doncs, molt dolor quan ens van comunicar que efectivament no hi havia cap supervivent. Bueno, va ser un dia bastant complicat, la veritat.
Clar. Clar, i més el conèixer en detall, que és el que havia passat, no? Aquest copilot alemany que ho va fer doncs volent, estava malalt, no? però que ho va fer volent, no? Que va ser deliberadament.
Sí, a veure, en aquell moment et sents una mica en xoc perquè penses, ostres, hi ha moltes maneres de suïcidar-se, no? Si realment tu et volies matar, doncs jo que sé, ja ho dic molt, haver-te begut una ampolla de lleixiu, no? Uh-huh. Perquè realment no calia emportar-te tantes vides i emportar-te tanta tristesa amb tu, no? Si tu el que volies era acabar amb la teva vida perquè, doncs, bueno, perquè et podies quedar sense ser pilot de per vida, no? Però realment a dia d'avui jo tinc el pensament de que el resultat és el mateix pel motiu que fos, i el resultat és que ma mare no hi és.
I aquests dies, bueno, millor dit, no, aquests anys, Cristina, Com els heu anat superant? Perquè, clar, cada any es recorda aquest sinistre, cada any, doncs suposo que és donar la vista una mica enrere, no? Posar una mica l'ull a aquell 24 de març del 2015 i encara, doncs, sí, suposo, no?, que hi ha molts dubtes. No sé, què és el que us queda ara, després de tots aquests anys, referent a aquell dia? Quines són encara les preguntes que teniu al cap o les incerteses que us agradaria saber? O per la contra, estan totes resoltes?
Jo, la veritat, aquell dia no tinc cap dubte, és a dir, del que va passar. El que va passar va ser que un senyor va estar allà a l'avió, als Alps, i però són totes les persones que anaven, van morir. Jo, per part meva, no tinc cap tipus d'incertesa respecte a aquell dia, perquè, i és el que deia abans, és a dir, vale, va passar això, però per mi el resultat és que ma mare no hi és i, i ja està.
I arran d'això, imagino que et vas posar també en marxa, no? Vas començar a tenir aquest paper també a l'associació, no?, de les famílies de l'accident de Germanwings, i com a secretària, no? Com va ser començar també a tenir aquest paper professional tan lligat a la part personal?
A veure, jo he dit al principi, jo no vaig, o sigui, jo vaig associar des del principi, això ho tenia molt clar, tant jo com el meu pare, en aquest cas, ens vam associar de seguida, però jo no vaig entrar a la Junta o a col·laborar activament amb l'associació fins al 2021, és a dir, fa 4 anys.
D'acord.
Llavors, bueno, quan va ser en el moment en què la Lourdes va assumir la presidència, quan va demanar que li agradaria que, bueno, perquè ens coneixem, evidentment, a nivell personal, que li agradaria que formés part de la Junta, jo vaig dir que era el moment, que per mi era el moment. Si m'ho hagués demanat en un altre moment, igual no hagués acceptat, perquè, bueno, encara estava tot molt recent. Però en aquell moment vaig pensar, si volem aconseguir les coses, hem de participar-hi, no? I per això m'hi vaig apuntar. I vaig ser la secretària a partir del 22, no recordo malament, si ara fa 3 anys. Realment, jo crec que, bueno, és el que deia abans, perquè les coses passin, què has d'implicar? I llavors, a partir d'aquí, ja, ostres, les coses van anar molt bé, hem treballat molt colze amb colze amb tots els membres de la Junta per aconseguir els dos canvis legislatius que l'associació ha aconseguit fins ara, no?
Exacte.
I realment, exacte, sí, llavors el tema de l'exempció fiscal per les beques dels orfes i la comunicació de les baixes laborals entre Seguretat Social i empresa directament.
Això precisament t'anava a preguntar, no? Els passos endavant que heu anat fent, no? Gràcies a la vostra feina, no? I a la vostra insistència, tenint en compte, doncs, les indemnitzacions, no? I també això que comentaves, que a poc a poc ho heu pogut anar aconseguint, oi?
Exacte, és a dir, bueno, jo ja dic que jo no estava implicada activament a l'associació fins més tard, però la petició de la comunicació automàtica de les baixes es va fer des del minut 1. És a dir, realment, del que ens hem donat compte és que aquest senyor, si aquesta comunicació, Alemanya en aquest cas, evidentment, s'hagués fet de forma automàtica, aquest senyor aquell dia no hagués volat, perquè aquest senyor estava de baixa. Llavors, des del minut 1 ja es va demanar al govern espanyol que volíem treballar amb que aquestes baixes, amb les baixes laborals, es comuniquessin automàticament entre següent de metge i empresa, no? I es va aconseguir finalment el 18 de desembre del 22, entrar en vigor a l'abril del 23, si no recordo malament, però realment ha sigut una feina de molts anys d'insistir, en que hi ha hagut mocions de censura del govern pel mig, governs en funcions, eleccions, nou govern, vull dir, cada vegada que hi havia un canvi, al final nosaltres havíem de tornar a començar a explicar la nostra història, no?
Clar. D'aquests anys cap aquí, una dècada ara després de la tragèdia, la seguretat aèria ha canviat, no?, arran d'aquest sinistre, sobretot en dos aspectes fonamentals, no? Establir un protocol que recomanava també que sempre hi hagués dos tripulants a la cabina durant el vol, i el fet també de que s'hagi millorat la detecció de problemes mentals en pilots d'aerolínies, de manera que ara ja es fagin també controls aleatoris, no?, a cadascun d'ells, perquè recordem, aquest pilot, no?, el copilot que va estar allà a l'avió, doncs estava de baixa en aquell moment, no? I la companyia doncs no era conscient d'això. Llavors, aquests són avenços que trobem en aquests moments, no? Actualment ja a l'aviació, que han anat canviant doncs arran d'aquesta tragèdia i que vosaltres doncs heu sigut partícips, oi?
Bueno, això ja et dic, jo al principi no vaig estar tan activa a l'associació, per tant, no sé com va anar en aquest cas, però sí, evidentment, clar, no sé si l'associació va ser partícip, sincerament no ho sé, però clar, al final et donaràs una compte i es va fer la recomanació d'haver-hi dues persones en cabina, bàsicament perquè mai es quedés la persona sola que pogués passar.
Però al
final, si et dones compte, és que aquests canvis els provoquen
accidents,
desastres, no?
Clar,
perquè, exacte. És a dir, i el mateix, no són accidents. Per què es va fer que la cabina estigués bloquejada i quan allò? Doncs per l'incident de la sinistra de les Torres Bessones, perquè ningú pogués entrar sense un codi, no? Ara què passa? Que això ha fallat perquè hi ha una persona que ha decidit estar sola i ficar el codi perquè ningú pogués entrar. Vull dir, aquí, al final, mai, jo crec que arriba un moment que mai es trobarà una solució de dins, perquè sempre poden passar coses després de fer aquests canvis,
fins
no? I això ha demostrat la història.
Fins que no passa una tragèdia no es prenen mesures, oi?
Això és el que realment sembla, perquè jo també penso que ningú s'hagués imaginat, jo crec que és una situació tan excepcional i tan bèstia que ningú s'hagués imaginat que això passaria, no? És a dir, que una persona decidiria bloquejar la porta aprofitant la benentesa per estavellar un avió. Jo crec que és una situació superexcepcional.
Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva història i també doncs per fer-nos una mica de ressò de què és el que ha anat passant des d'aleshores fins ara, no? I aquests avenços petits, entre cometes, que s'han anat corregint a poc a poc. Esperem que no hagi de tornar a passar una tragèdia per corregir aquests petits errors, no? que hi ha sempre a tot arreu. Espero que aquests 10 anys després, doncs, està bé, no?, que la ferida no es tanqui del tot, no?, perquè sempre tens, doncs, aquell record, no?, i de l'ésser estimat, però que pugueu refer la vostra vida, no?, tant tu com tots els familiars que heu perdut a un ésser estimat en aquell tràgic sinistre. Moltíssimes gràcies, Cristina, per parlar amb nosaltres i per recordar amb nosaltres aquest 24 de març del 2015. Gràcies.
Moltes gràcies.
El sector de l'aviació afronta importants desafiaments en matèria de recursos humans. Actualment es registra un dèficit de professionals qualificats, especialment en les categories de mecànics, personal de manteniment i tripulants de cabina. Tot i l'alt interès en aquestes professions, la falta de places formatives en centres especialitzats està limitant l'accés dels estudiants a una carrera en aquest àmbit. A Catalunya, l'Institut Illa dels Banyols, situat al Prat de Llobregat, és l'únic centre públic que ofereix cicles formatius de grau superior relacionats amb l'aeronàutica. Aquest centre imparteix 6 especialitats, incloent-hi el manteniment d'helicòpters i avions amb motors de turbina o pistó, manteniment de sistemes electrònics d'aeronau i tripulant de cabina de passatgers. I malgrat la demanda de fins a 150 candidats per curs, les places estan limitades a només 25 alumnes. A més, també cal remarcar la baixa presència femenina, una altra de les mancances del sector aeri. Encara que el nombre de dones pilots està augmentant, només representen el 8% del total a nivell mundial i a Espanya només hi ha 260 dones afiliades al CEPLA, enfront de més de 6.000 homes. En parlem de tot plegat amb el director de l'Institut Illa Banyols, el Juan Cañete. Juan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, normalment no parlem del sector aeri, no?, perquè sembla que tot vagi molt bé, no?, però també hi ha mancances, com a tot arreu, no?, i en aquest cas, doncs, aquestes que anomenava fa uns segons, oi?
Correcte, correcte. Jo diria que com a director d'un centre de branques industrials, un politècnic de formació professional, ens trobem que, i em veig amb aquesta necessitat de visibilitzar un problema que és creixent, que afecta el nostre sector educatiu i en el futur de la indústria, tant aeronàutica com a l'àmbit més industrial.
Uh-huh. En quin moment... Sí, digue'm, sí. Perdona.
No, no, que és preocupant, no?, aquesta manca de professorat especialitzat en aquesta àrea en concret, no?, el manteniment aeromecànic.
I en quin moment us adoneu de que hi ha mancances i de que cal fer una crida, no?, perquè se solucionin aquestes petites mancances o aquesta falta de personal?
Doncs portem força temps amb aquesta situació. El que passa que jo diria que en els darrers anys és molt més creixent i nosaltres hem detectat diverses causes principals que d'alguna manera ens fa veure, no?, ens ha posat aquest semàfor en vermell i és per un costat una alta demanda del sector privat, no tinguis de manteniment aeromecànic en concret, i també fem el tema dels tesses i ostres de vol, amb el cicle de guia i funció d'assistència turística. Aquí també sabem que hi ha una altíssima demanda del sector privat. Després hi ha un tema també de requisits que a nivell de docència són molt estrictes i que a vegades també els processos són complexos perquè pugui entrar una persona a la docència. Hi ha una manca d'incentius i reconeixement professional, com a tercer punt que destacaria. I l'altra detecció que hem fet i la nostra trajectòria en diu és el tema també de la jubilació de les plantilles actuals, tant de docents com del teixit productiu. I jo crec que aquests quatre punts són les claus una miqueta per identificar quines són les causes, no?, d'aquesta manca de professorat.
Uh-huh. I els treballadors que falten, no?, que abans deia, per exemple, mecànics, personal de manteniment, tripulants de cabina, són aquests concretament o falta algun altre també?
Clar, parlant una mica del nostre institut, que com comentava és un politècnic de branques industrials, on tenim la família d'electricitat electrònica, la família d'instal·lació i manteniment, tenim la família de transport i manteniment de vehicles, on s'ubica la família de manteniment aeromecànic, i la família d'hoteleria i turisme, que encabeix el cicle de tripulant de cabina, ens trobem que tenim necessitat de professorat en totes aquestes especialitats. O sigui, no és una qüestió del manteniment aeromecànic. Per poder tenir la baixa d'un docent des del gener que no se'l cobera instal·lació i manteniment. Tenim un permís de paternitat en electricitat que en principi es cobrirà demà, però això també és des del gener. O sigui, les bosses en aquestes especialitats ens trobem que hi ha una necessitat molt, molt elevada.
Uh-huh. En canvi, sí que hi ha un creixement, no?, en l'interès per la formació, no?, de joves que volen, doncs, dedicar-se a això en un futur.
Sí, és un moment dolç, no?, és allò de morir d'èxit, perquè hi ha una altíssima demanda. El que passa que també és veritat que hi ha una altíssima demanda d'aquells cicles que tenen un nom que pensem que és prou identitari per identificar quina és la formació que s'està d'alguna manera a darrere d'aquell títol. Perquè hi ha cicles que tenen una demanda del teixit productiu molt elevada, molt, molt, molt elevada, i que tampoc acabem d'omplir aquells cicles en determinats... o en cicles en concret, no? Per exemple, jo parlaria de l'electromecànica de maquinària, on estem fent tot el tema de handling, perquè tenim tant el port com l'aeroport, i hi ha una necessitat d'aquests perfils. Som 400 a tota Catalunya que impartim aquesta formació, perquè al final estem d'alguna manera contextualitzats en territori on estan aquestes necessitats, però no és prou conegut aquest cicle, ni és prou atractiu, i jo penso que socialment hauríem de, d'alguna manera, fer visibilitzar, no?, aquesta situació, aquests cicles que tenen una altíssima inserció laboral, però per contra, omplir-los a vegades no és sempre al 100%.
I això també juga en contra, no?, en que l'oferta formativa és insuficient, no?, perquè a Catalunya, si no tinc mal entès, hi ha un institut públic que ofereix cicles formatius aeronàutics amb molta més demanda que no pas places disponibles, no?
Aviam, però això també és com un missatge que s'ha de clarificar, no? I jo sempre dic, i quan hi ha tanta demanda, la primera versió que ens ve al cap és el fet de dir, bueno, pues incrementem i posem més cicles. Però tindríem un problema, hi ha un problema associat. O sigui, aquest no és un cicle, o sigui, jo penso que és un cicle molt estratègic, és un cicle molt singular i molt particular, perquè entre altres qüestions la inserció és en el món aeronàutic i per tant aeroports, tenim els aeroports que tenim, que és on poden, d'alguna manera, anar, una vegada que finalitzen els alumnes els seus estudis, incorporar-se. Per tant, l'aeroport de Barcelona és el que acaba absorbint. Però després tenim Sabadell, tenim Reus, tenim Lleida, tenim la Seu, com a aeroports que ens envolten. Lògicament, si aquests cicles els poséssim a cadascun d'aquests puestos, necessitaríem tots els recursos que suposa tenir. I, a més, no tindríem tampoc prou empreses, perquè no hi ha prou companyies per poder encabir tots els alumnes. Per tant, jo penso que l'oferta és la que adequada, perquè si no faríem un overbooking, no? Després no, els alumnes els frustrarien perquè no tindrien capacitat d'inserció. I per tant, jo penso que l'oferta en aquest àmbit és estratègica i està molt concentrada. El que s'ha d'enfortir i el que entenem nosaltres és doncs això, no? Aquesta formació tan singular, que disposi dels recursos perquè sigui de la millor qualitat possible, i això és el que d'alguna manera lluitem nosaltres.
Per tant, Juan, tu penses, per exemple, que avui en dia és beneficiós estudiar, per exemple, una carrera com aquesta, voler ser, doncs, dedicar-se al sector aeri, en aquest cas, surt a compte, ho recomanaries?
Jo no només posaria o significaria la part de manteniment aeromecànic, que sí, sinó totes les que són branques industrials. Des de la nostra experiència, com comentava, no? Com a centre politècnic, hi ha una demanda del teixit productiu molt més elevada que el nombre d'alumnes que s'estan matriculant curs rere curs. I això també és una qüestió que, mantinguda en el temps, la podem constatar. Que doncs, hi ha un perfil d'alumnat que si està qualificat, acabat i està titulat, la veritat és que la seva inserció gairebé és immediata. Jo sempre dic, tenim una inserció del 200%. I ara, com pot ser? Pues això, perquè tenim tanta demanda del teixit productiu que no tenim prou alumnes per donar resposta a les empreses.
I si parlem, per exemple, del sector, bueno, en l'àmbit femení, no?, del sector aeri, hi ha dèficit de dones pilots? Falten dones que treballin d'això?
Bueno, nosaltres formem mecànics i mecàniques i anem veient que va creixent una miqueta, però lògicament és minoritari. Encara no hi ha una paritat en aquest sentit, no? En quant als alumnes. Actualment, en els cursos que tenim, que hem arrencat, estem parlant d'això, d'un 3% respecte al total dels alumnes. Hi ha grups de 28, o sigui, tenim tres grups, dos grups de 20 i un de 28, i tenim un total de 4 alumnes que han començat aquest curs.
I a què creieu que es deu i com podríeu solucionar, doncs, aquest problema?
Si tinguéssim la solució, de veritat que l'haguéssim implementat.
Però dins del sector, com ho veieu? Clar, des de quina perspectiva?
Jo, de la meva perspectiva, sempre dic el mateix. És un tema d'orientació. És intentar orientar el millor possible. De fet, nosaltres al Baix Llobregat hem arrencat aquest curs amb tots els centres de formació professional, amb aquesta detecció també i amb aquesta diagnosi prèvia intentar millorar, fer una fira de la formació professional. I els centres en què hem fet és anar amb les aules obertes perquè els propis alumnes, que han passat més de 12.000 alumnes per aquesta fira, han pogut, d'alguna manera, veure què és el que s'està fent a cada cicle formatiu. O sigui, hem anat amb els alumnes, amb els equipaments dels instituts, i hem fet pràctiques allà in situ, on quan passaven els alumnes podien tenir un contacte directe amb els alumnes, i jo penso que és la millor orientació que poden tenir, que no han d'imaginar-se què és aquell cicle i el que comentava, no? Que darrere d'un nom, què hi ha, sinó que el puguin visibilitzar, que el puguin tocar, que puguin parlar, que puguin tenir una molt bona orientació i que després tinguin la decisió que més els agradi, lògicament.
Doncs, Juan Cañete, director de l'Institut Illa de Banyols, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per fer-nos aquesta radiografia de l'escassetat de professionals i també la baixa presència femenina en el sector aeri. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, sobretot per visibilitzar aquesta situació i a veure si entre tots podem millorar-ho.
Gràcies.
Bon dia.
I de seguida parlarem de pesca, però des de la visió de la pescadora més jove de Catalunya. Com veu ella el futur? Després de la publicitat, parlem amb ella i fem que ens ho expliqui tot.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
Interesante.
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo, ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La pescadora més jove de Catalunya té 23 anys i avui volem parlar amb ella. A més, hi ha una coincidència molt, molt curiosa, podem dir, perquè va néixer al carrer dels Pescadors de la Barceloneta. El seu destí sembla ser que ja estava escrit. En parlem amb ella. A vegades hi ha casualitats de la vida que no sabem si són simples casualitats o si va més enllà. La persona amb qui parlarem ara va néixer en un carrer inspirador, al carrer dels Pescadors de la Barceloneta, ara fa 23 anys, i doncs bé, aquest nom de carrer ha crescut amb ella perquè ara l'Alba Aguilera és la pescadora més jove de Catalunya. Surt al mar des de que tenia 19 anys i ara, a més, també doncs, explica que és filla, neta i besneta de pescadores. Alba, muy buenos días.
Buenos días.
Eres la pescatera más joven de Cataluña. Además, naciste en una calle, ¿no?, que se llama la calle de los pescadores, ¿no?, de la Barceloneta. Y todos son como muchas coincidencias, ¿no? Cuéntanos un poquito este oficio que te viene de familia y cómo has llegado a convertirte en la mujer que eres ahora.
Bueno, muy bien explicado. Soy la pescadora más joven de Cataluña y armadora. Tengo mi propia embarcación. Y bueno, soy pescadora porque desde pequeña, algunos días mi padre me llevaba a la mar. Me inculcó esa pasión marinera que él tiene. Y bueno, ya soy la cuarta generación. Mi bisabuelo era pescador, mi abuelo era pescador, mi padre es pescador y yo sigo este revelo y soy la cuarta generación de pescadora.
Además, no solo eres pescadora, sino que también eres patrona y armadora, ¿no?
Correcto.
¿Y cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que haces? ¿Has tenido que estudiar algo, por ejemplo? ¿O ya te has criado así y simplemente pues empezaste a salir a la mar y después ya te convertiste en profesional, digamos? ¿Cómo fue todo?
Tú para ir a la mar necesitas sacarte un curso, que es el marinero pescador, y bueno, y a raíz de ahí me embarqué en la embarcación en una soncera de mi padre, oficialmente ya, porque mis padres no querían que me dedicara al mundo de la mar, que es totalmente entendible. Y de ahí pues tuve la suerte de que me contactaron de la Generalitat para darme una ayuda, para comprarme mi propia embarcación, y desde ahí no hay quien me saque de mi barca.
Uh-huh. ¿Y por qué dices que tu padre no quería?
Porque es un oficio que es muy duro, yo siempre lo digo, es muy sacrificado. Uh-huh. Si ya a los hombres le cuesta ir a la mar, a mí me cuesta el doble que un hombre. Obviamente la mar no es ni de hombres ni de mujeres. Yo personalmente, a la hora de trabajar, si un hombre se esfuerza un 50%, yo me tengo que esforzar un 100% en temas de esfuerzos físicos. Obviamente, por naturaleza, no somos iguales genéticamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuántas horas? Porque dices que es muy sacrificado. ¿Cuántas horas dedicas al día, por ejemplo, a una jornada pescando?
La mar no tiene horas. Yo salgo a la mar, no tengo un trabajo que es de lunes a viernes, como a lo mejor tú o otra persona. Yo salgo a la mar cuando la mar me permite ir. Si hay mal tiempo, me quedo sin trabajar y no cobro nada. Y en cambio, a veces la mar me permite salir a las 6 de la mañana y me hace recogerme a las 12, que me permite ir a las 6 de la mañana y me hace recogerme en mi casa a las 8 de la noche.
Uh-huh. ¿Y te sale, por ejemplo, a cuenta dedicarte a esto, o te dedicas aparte a algo más?
No sale a cuenta, sale para vivir, no a lo mejor de lujo, pero sí honradamente, y es que no es que salga a cuenta, no salga a cuenta. Yo he estado trabajando en trabajos que me salen súper a cuenta, pero este trabajo me ha cogido tanto, o sea, es lo que yo siempre soñaba hacer.
Uh-huh. Es increíble, ¿no?, escucharte y conocer tu historia. Además, desde hace unos meses tienes una embarcación, ¿no?, en la Confraría de Barcelona, y te dedicas especialmente a la pesca de un pescado en concreto, ¿no? Cuéntanos cuál es y por qué este en especial.
No me dedico a la pesca de un pescado concreto, yo te lo explico, ¿vale? Me dedico a una pesquera artesanal de artes menores. En la cofradía de Barcelona, que es un puerto tan importante, solo quedan dos embarcaciones de artes menores, que es la de mi padre y la mía. Yo la cogí por seguir su relevo, porque ha estado tantos años solo en la mar, que la mar tú la ves y dices, qué bonita. Pero tú te metes dentro de la mar y no sabes si vas a regresar nunca. Uh-huh. Pues es un trabajo de alto riesgo.
Claro. Claro. Además, defiendes el consumo, ¿no?, de pescado fresco, de proximidad, ¿no?, de kilómetro cero, y pues cuentas esto, ¿no?, de que no tiene horas, que hay riesgos, hay peligros, ¿no?, en tu día a día, y además también ves el futuro un poco incierto, ¿no?, porque cada vez son menos las personas que se dedican a esto, ¿no? Supongo que no conoces a nadie, claro, al ser la más joven de tu edad, que se dedique a esto, y cada vez son más las embarcaciones que desaparecen, ¿no?
A ver, yo te explico. Antes, hace nada y menos, habían más de 20 artes menores, más, o sea, más 20 arrastres, más de 20 traíñas, y en el puerto yo me acuerdo con mi padre que no cabían, los barcos se abarloaban de que no cabías. Ahora apenas queda flota en el puerto, o sea, hay otros factores, no siempre somos los pescadores los malos, los políticos son peor que nosotros. O sea, antiguamente bajaban las aguas de los ríos más sucias y con más nutrientes. Ahora que queremos las aguas limpias de la playa para bañarnos, estamos infectando el agua de productos químicos. ¿Qué pasa? Que esta cadena alimentaria se rompe. Es decir, si no hay bastante citoplancton, no hay almeja. Si no, no hay mejillones. Si no, el cangrejo y todos estos seres vivos pequeños de la costa mueren, y si mueren no vienen especies a comer como el pulpo, la lubina y la dorada, entonces todo esto se pierde.
Alba, tú debes ver, imagino, toda la contaminación que hay en el mar, ¿no? A la vez que vas a pescar, te debes encontrar también con muchísimos papeles, plástico, ¿no? Esto, hasta que no lo ves en persona, no eres consciente, ¿no?
Toallitas.
Muchas toallitas.
Yo antes tiraba las toallitas al mar porque decía, papá, ¿qué dices? ¿Cómo van a estar las toallitas, las tiraba por el bar. Y yo, ¿cómo van a estar en el mar? Me ha venido una barcada llena de toallitas que la barcada ha sido para tirar.
Uh-huh. Ahí es cuando te das cuenta, ¿no?, de la situación real que hay hoy en día. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Te ves trabajando, por ejemplo, toda la vida aquí?
Es que siempre lo digo, yo voy a luchar hasta el fin. O sea, hasta que el mar diga hasta aquí, o hasta que los políticos nos digan que no podemos seguir trabajando. Ahora bien, que hablamos de sostenibilidad, palabra de moda, ahora que se ha hecho mega viral. Mi pesquera, estoy orgullosa, ¿sabes por qué? Porque a mí nadie me puede decir si me quitan días, que no es sostenible, que cambie los artes. No, porque mi pesquera es artesanal, es sostenible. No cogemos tanta cantidad de pescado como otros barcos, pero con lo que cogemos no hacemos daño ni al ecosistema, ni al fondo marino, ni nada. O sea, yo me siento súper orgullosa de realizar la pesquera que hago. Y la gente del puerto me dice, Alba, el trasmayo me desmayo. Y le digo, pues hijo mío, yo lo he aprendido de mi padre y te puedes desmayar 10 veces, porque yo en este oficio voy a seguir 80.
Pues, Alba, está claro que lo tuyo es vocación, que te viene desde que naciste, ¿no? Al ser hija, nieta y también bisnieta de pescadores. Además, naciendo, como decíamos en un principio, en esta calle de la Barceloneta, la calle de los pescadores. Y te va, pues, al pelo, ¿no?, digamos. Así que muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos cómo es el día a día de la persona más joven de Cataluña que se dedica a este oficio, y que ojalá te sirva toda la vida este oficio y puedas seguir ahí en el mar con tu barco pescando peces. Gracias y que vaya muy bien.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
I ara volem parlar amb la Victòria Cid, que ha escrit un llibre, es diu Simplement jo, la meva victòria contra la depressió. És el que la remera ampostina Victòria Cid explica de primera mà en el llibre, doncs, el seu trajecte pels camins de la depressió i l'ansietat que la van obligar a abandonar l'esport professional. Ella ens explica en el llibre com ho va viure, com va haver de paralitzar, doncs, aquesta carrera professional, i avui també la tenim aquí amb nosaltres perquè ens expliqui la seva història. Victòria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo, abans de res, que deu haver sigut molt complicat, no?, quan ja ets deportista professional, deixar la teva carrera i que sigui per un problema realment de salut, no?
Sí, a veure. Va ser un cop molt dur, perquè jo al principi, quan em van diagnosticar la depressió, jo vaig parlar amb la psiquiatra i jo volia continuar, no? Volia portar endavant tant la carrera esportiva com la carrera científica, que jo estava estudiant la biotecnologia, i a més, no? Conviure en la depressió. Sí que és veritat que la psiquiatra de Victòria, jo ho veig una mica complicat, però si tu és el que vols, doncs ho provem, endavant. I realment només vaig durar un any podent combinar tots aquests tres elements, no?, que ja són complicats de per si sols, imagina't en combinació. I bé, va ser quan al Campionat d'Europa jo vaig tenir un atac de pànic, i allà els entrenadors van dir, Victòria, hauries de deixar-te el rem i posar-te bé, curar-te, i una vegada estigues curada, ja, pues, si vols, pots tornar. Ser un cop molt, molt dur, no?, perquè al final va ser com, bueno, estic lluitant per anar a la repesca olímpica i classificar un vol per als Jocs Olímpics, a, vale, tornar a casa, jo, perquè vaig tornar al poble, i fes com vida sedentària, pues, feia esport, però no, com vaig haver de rebaixar-me molt el nivell. Però, bueno, al final ho vaig aconseguir-ho i gràcies a això me vaig curar.
Uh-huh. Tot això va passar al maig del 2021, no? A més, ets molt jove, no? Quants anys tens?
Jo ara tinc 27 anys i quan això va passar, pues, 4 menos, pues 23, si no m'equivoco, sí, 23 anys.
I en un moment molt important de la teva carrera com a esportista, no?
Sí, 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 era el moment en què, bueno, pues jo ja portava 8 anys entrenant a alt nivell i jo continuava, i el meu objectiu sempre havia sigut anar a uns Jocs Olímpics, i era el moment en què jo ja tenia el suficientment nivell, pues, per fer una embarcació, i l'estàvem fent i l'estàvem entrenant, i teníem opcions per anar a la repesca olímpica estar provant, no? A veure si es podia classificar l'embarcació o no. Però bueno, al final sí que vaig fer un reset i me'n vaig adonar, no, que jo no estava bé i que no hagués pogut fer res, encara ni anar a la repesca ni a cap lloc, perquè jo no estava bé. Aleshores jo no podia donar el meu 100%. Per tant, temps més tard me'n vaig adonar que era el millor que hagués pogut fer.
I com va ser? Com vas arribar fins a aquell punt? Per algun motiu en especial et passava alguna cosa a nivell personal, per exemple, o va ser sense motiu que et vas adonar que tenies un problema en aquell moment de salut mental i que no estaves bé? Va ser per alguna raó o no?
Bueno, jo és que la depressió me surt arrel de diverses experiències que vaig tenir quan era més petita, no? Als 15, 14 anys. Però experiències que tothom pot viure, que això és el que recalco el llibre, no? Que no t'ha passat algo super greu per a tu tenir depressió, sinó són pedres que vas carregant en aquesta motxilla, que no les resols, i coses quotidianes, i que al final pues, aquesta motxilla jo la tenia molt carregada de molts anys, de ser una persona que no expressava molt els meus sentiments, que no demanava mai ajuda, que jo creia que era capaç de fer-ho tot, i realment no és així. Aleshores, al cap de, pues, ja et dic, si als 14 anys, que és quan passen aquestes diverses coses, i me diagnostiquen la depressió quan tinc 22 anys, pues, imagina't, no? 7 anys carregant pedres en aquesta motxilla que al final va acabar petant. Uh-huh. Jo crec que el Covid, no? Perquè quan me la van diagnosticar va ser el Covid, jo crec que va ajudar que sortís, no? Perquè tothom, pues estàvem molt més sensibles.
Vam haver de parar.
Sí, no? I al final pues, a casa va acabar sortint i sí, pues, bueno, al final... Pues... Però bueno, no va ser algo, una situació de catastròfica que va causar, no, ja era com un procés que s'estava quallant i al final pues, va acabar sortint.
Clar. I d'aquí la necessitat, no?, potser de ser conscient, no?, de parar, de... Mira, al final, gràcies a això, et vas conèixer tu mateixa, vas saber parar, i perquè potser, si no ho haguessis fet, no?, s'hagués fet molt, molt pitjor, no?, aquesta bola, no?, s'hagués anat fent cada cop més gran i no haguessis, doncs, potser tingut més endavant el valor de parar com ho vas fer. En algun moment has pensat, ostres, hauria d'haver seguit, hauria d'haver sapigut fer les dues coses, per exemple, alhora, curar-me i seguir amb l'esport, o sempre has tingut clar de que vas prendre la decisió correcta?
No, això sempre ho he tingut claríssim. La decisió que vaig prendre era la correcta. Era impossible. Uh-huh. Portar la vida que portava estudiant, entrenant més la depressió i curar-me, no, és que només me feia falta posar-me, no, esta exigència de t'has de curar mentre estàs fent això, no.
Per això, que en aquell moment ho vas fer bé i vas pensar en tu, no?
Recomano.
Clar.
Sí, clar, és que jo a més ho recomano quan la gent m'explica que té problemes o veig amics o gent, no?, que diu, és que no estic bé, jo sempre li dic, para, frena una mica, disminuïs i no et sentis culpable. Ara el que tu necessites és pensar en tu, perquè si no és que sempre portaràs com un remolc detrás que no et deixarà avançar la vida.
Clar.
No, les coses, clar, i llavors el millor que es pot fer quan estàs en un problema de salut mental és parar, pensar en tu. Si no es pot parar al 100%, perquè clar, jo no vaig deixar d'estudiar, jo vaig tornar al poble però continuava fent les assignatures que jo tenia i que també és important tenir alguna cosa a fer quan tens depressió, no? Però vaig rebaixar el meu nivell d'estrès.
Clar.
I això és el més important. I és el que ja et dic, en 4-5 mesos jo ja la psiquiatria em deia que ja estava curada de depressió.
Imagina't. Vas haver de parar per poder-te situar. Què estaves estudiant en aquell moment?
Biotecnologia. Jo ara... Soc investigadora de càncer, estic fent el doctorat a Bilbao i bueno, pues en aquest moment estava fent la carrera de biotecnologia.
Així que passem de ramera, no?, a investigadora de càncer, que déu-n'hi-do també, eh?
Sí, és una carrera molt semblant a l'esportista, eh? A mi me recorda molt a quan estava entrenant, però si no, jo ja tenia aquests objectius, no? Un objectiu era pues, arribar als Jocs Olímpics i l'altre objectiu pues, sempre deia no curar el càncer. això cada vegada és més complicat, no? Però, bueno, el que és els Jocs Olímpics no l'he pogut assolir, però no sense cap problema, No, jo crec que la meva no havia de ser, no? Perquè jo sempre, arrel de la depressió, intento veure la vida d'una altra manera. I quan una cosa no ha de ser, és que no serà. I la vida farà l'impossible perquè no sigui.
Mm-hmm.
Jo crec que el rem... Sí, jo crec que el rem no havia de ser i, per tant, pues, va ser lo impossible per a que me dediqués a la ciència, que és el que estic fent ara, i ara les coses surten.
Tant de bo l'altre sí que sigui, no? Aquesta cura del càncer, que dius que és també un dels teus somnis, no? Per poder-lo complir. L'únic que, malauradament, no depèn al 100% de tu, però que estiguis fent aquesta feina i que estiguis contribuint, doncs ja és molt important, no? I realment et donem les gràcies també per això, perquè això és una feina que fas per tots nosaltres, no? Per tu mateixa, per la teva família, per la resta de la societat, i gent com tu, doncs, ha d'estar allà també contribuint i treballant en què això es pugui posar fi, no?, també, aquesta cura del càncer. Clar, Victòria, t'anava a comentar quina relació, perquè dius que són bastant semblants, té la teva feina actual amb la teva feina com a esportista abans, que és el que trobes, no?, que hi ha un punt mig en el qual es troben les dues professions.
Doncs jo crec que és aquesta carrera de fons, no?, una vida o una carrera esportiva o un esportista professional sempre ha de treballar durant molts, molts anys per aconseguir el seu objectiu, que és els Jocs Olímpics. Ningú arriba al primer any que es dedica i guanya uns Jocs Olímpics. I en la ciència és igual. No arribes el primer any i ja descobreixes la cura del càncer, sinó que són molts, molts anys d'investigacions, no? Bueno, es pot veure ja des de fa molts anys que s'està lluitant contra el càncer i no es troba mai. I és l'aportació de molts investigadors.
Mm-hmm.
Doncs això és el mateix. Jo ara estic com una formiga, no?, que van treballant a poc a poc, i bueno, i al final pues, aportaré el meu granet d'arena. Però sí, sobretot me recorda en el sentit de ser molt pacient, molt constant, perseverant, i també una mica en les pressions que hi ha, no?, de vols treure, ser el primer, de treure una publicació, ser el millor, no? Jo crec que també està això en l'esport.
La disciplina, no?, que hi ha al darrere de les dues coses.
Sí, això és, sí, la disciplina, sí.
Uh-huh. Ara, com comentaves, ets investigadora oncològica, no? També el fet d'haver tingut aquesta depressió et fa, doncs, ser millor a la teva feina, segurament, i veure també l'esport des d'una altra perspectiva. Si mires enrere, no?, suposo que estaràs molt orgullosa, no?, perquè ho hauries d'estar, de la teva valentia en aquell moment, no?, d'abandonar l'esport professional i de dedicar-te, doncs, a curar-te tu, no?, per salut. Però és molt important, suposo, també, no?, a l'hora de relacionar-te amb els teus companys, no?, esportistes, també, normalitzar aquesta necessitat de cuidar la salut mental. No sé si has pogut també veure altres casos semblants al teu i que potser no han sigut capaços de parar o de que han parat potser una mica tard. En aquest cas, a tu t'han reconegut el fet aquest de ser un exemple també pels altres esportistes que passen pel mateix que tu?
Pues, mira, si et soc sincera, no he tingut mai l'oportunitat de conèixer un esportista, no?, que m'hagués dit, mira, jo havia estat al mateix moment i no vaig parar i me vaig equivocar, o al revés, em vaig parar i també em va passar igual que tu, o el que sigui.
Mm-hmm.
Per això la idea del llibre, no?, de que si ho miressin dins de l'esport i intentes buscar un referent, vale?, que jo tampoc me crec referent, però intentes buscar algú que, ostres, també li hagi passat, no, segur que ha passat, però no el trobes perquè no s'ha exposat o no s'ha volgut exposar, que això és lliurement, però no sap, no? Jo coneixo només el cas una mica d'Iniesta, que també va patir una depressió quan estava al Mundial, però poc se va parlar, no? I gent que és tan influent i que té tantes capacitats per ajudar, no? Perquè tots els futbolistes o aquests esportistes més famosos, que jo sempre dic, ostres, és que si sortiguessin a la tele dient, mira, tinc una depressió, ansietat, necessito retirar-me per posar-me bé, jo crec que això ajudaria molt a la societat.
Clar.
Aleshores, jo no m'hi he trobat mai en cap esportista que m'ho hagi dit, i això també és jo també ho vaig veure quan jo vaig patir la depressió, que me vaig sentir molt sola en este sentit, no? Dius, ostres, jo tinc això, ningú, tinc, no tinc cap referent a qui li pugui preguntar, demanar ajuda, què he de fer. Jo vaig tirar endavant sola i per això jo, per això el llibre, no? Perquè jo vaig dir, ostres, la societat necessita algú que expliqui com és una depressió, com se viu una depressió, què pensa, com se pensa, no? No és un llibre d'autoajuda, ni molt menys, perquè jo me considero una persona com qualsevol altra, no soc ningú més. I, però que tinguin aquest exemple de, vale, pues, si penso això pot ser causa de depressió, si penso així pot ser tinc ansietat, que veguin que un, esporti, no, un altre esportista digui, ostres, aquest esportista va passar, es va retirar, no? Com tu bé has dit. Per tant, jo crec que jo mateixa me'n vaig donar compte que no hi havia ningú, perquè jo en cap moment m'hi he trobat a ningú que m'ho digui, i per això també el llibre.
És fort, no?, impacta, que realment no coneguis a ningú o no hagis tingut cap referent en aquest aspecte, no?, i que t'hagis sentit sola, com dius, no?, a l'hora de prendre aquesta decisió. Per això, amb el teu llibre, no?, si algú torna a passar doncs, per aquest procés, en aquest cas sí que tindrà un llibre al qual agafar-se, no?, i en tot cas doncs, també el teu exemple i la teva conscienciació sobre aquest tema, no?, de que qualsevol esportista també pot passar per una situació d'aquesta magnitud, no?, i curar-se, no?, perquè al final, mira, tu t'has curat, ara ja estàs bé, no?, estàs recuperada.
Sí, jo ara... Bé, he de dir que quan tens una depressió no és com me trenco la cama i ja se m'ha curat la cama, no? Ese també és un dels problemes de salut mental, no? De quan tens una malaltia de pues, depressió, ansietat, el que sigui, no se sap realment com s'acaba. La gent no té aquesta informació i realment el llibre pues, també dona aquesta informació. Mai curat, jo ara no tinc depressió, però sóc una persona més sensible o puc estar més ara no em surt la paraula, però seria com que sóc més sensible a sofrir-ho, no? Per exemple, quan estic en moments de molta pressió o molt d'estrès a la feina, pues, tinc més tendència a ser més depressiva o tinc més predisposició a tindre atacs d'ansietat, no? I això la gent tampoc se sap. Vull dir, la gent se pensa que, ah, no, jo no tinc depressió, ja me puc oblidar de mi, ja ho he passat. No. És un treball que hauràs de portar tota la vida en tu, en treballant, perquè jo continuo anant al psicòleg, me continuo medicant, perquè a més també hi ha un factor genètic que té, que té un factor molt important. Per exemple, la meva mare va tindre una depressió a la meva edat, per tant jo potser genèticament estic més predisposada a ser una persona més depressiva. I per tant no em puc deixar la medicació. Vam intentar-ho just aquest any. La psiquiatra m'ha dit, ara estàs molt bé, a veure si podem deixar la medicació. Vam començar-ho i al cap d'un mes que m'havia deixat les pastilles, pues, tornava a estar com una mica en ansietat, saps? Pensant més malament, més negativament. I ella em va dir, bueno, pues, no passa res. Jo sempre ho dic que és com els diabètics, no?
Clar.
Que s'han de prendre la insulina perquè la necessiten, pues nosaltres ens hem de prendre esta pastilla per un neurotransmissor i no passa res.
I t'anava... S'ha
de normalitzar. Sí.
Clar, exacte, normalitzar-ho, no? Que això és l'important també. T'anava a comentar, Victòria, en quin moment et vas començar a adonar que tenies depressió? Què és el que començaves a sentir? Perquè segurament molts esportistes estan tan ficats a la seva carrera, en els pròxims reptes, no?, que han d'assolir, i potser no es paren a pensar que realment pot ser que comencin a estar malament. Quins pensaments tenies tu o quines sensacions vas començar a tenir tu que després van començar a ser cada cop més greus per adonar-te de que te paties una depressió?
Pues jo me'n vaig adonar, vale? I no vaig ser jo mateixa que me'n vaig adonar, van ser els meus pares, perquè un dia estava entrenant a casa, va ser el dia zero, i vaig tenir un atac d'ansietat i vaig dir una frase, no?, que és la de tinc la sensació de que sortiria corrents però no sabria on anar. No, ja si tens aquesta sensació, que molta gent l'ha tingut, és perquè hi ha algo que ja no està bé, vale? Ja no és, no, pot ser que no sigui depressió, però hi ha algo que ja estàs començant a ansietat, més tristesa de lo normal, etc. Aleshores jo vaig formular aquesta frase i el meu pare, arrel de la meva mare, de la depressió de la meva mare, va dir, això ja ho he viscut. Clar. Llavors vam començar a parlar amb els metges i va ser quan van diagnosticar. Jo realment me'n vaig ser conscient més tard, vale? Ja quan me van dir, vale, tens depressió, però va ser més tard, jo no era conscient. I llavors, quan ja vaig ser conscient, vaig tirar cap enrere i vaig dir, ostres, clar, jo pensava que me volia morir, no? I pensar que et vols morir no és normal. No ho hem de normalitzar, això. Pensar que ets una merda, però no pensar només una vegada, sinó tenir aquests pensaments recurrentment. Jo, per exemple, el llibre ho explico, no? I faig esta metàfora de l'àngel i el dimoni, i quan tens un problema de salut mental és el dimoni, aquests pensaments negatius tenen moltíssima força i et governen, no? I quan ja està este govern, està com dictadura d'aquests pensaments negatius, és quan hi ha un problema. Aleshores, si un esportista o qualsevol persona pensa d'esta forma negativament, que sóc una merda, no val per a res, només vull dormir, no em despertaria, o que t'estàs atacant contínuament a tu mateix, hi ha alguna cosa allí que no està bé. Mm-hmm. Per tant, jo sempre recomano que si un mateix se ho reconeix, que ojalà, perquè jo, per exemple, no vaig ser capaç, que demani ajuda, no? A un psicòleg, psiquiatre, o amic, o pare, o familiar, el que sigui.
La teva família, com ja ho havia viscut, van saber identificar-ho ràpidament, no? I gràcies a ells, doncs, vas poder agafar-ho en el primer esglaó, podem dir, no, de la malaltia, i identificar-ho ràpidament, però hi ha molts altres que no, com tu deies, no? Per això segur que tant el llibre com la teva història, ara, si l'escolten, sabran identificar-ho ràpidament. Si mires el futur, a part de la cura del càncer, que ojalà sigui així, t'agradaria tornar en algun moment a practicar l'esport? O ja has tancat definitivament la porta?
Pues mira, malauradament, jo l'esport, diguéssim, jo no me la vaig deixar al 100% per la depressió. Jo me la vaig deixar al 100% perquè vaig tindre una lesió física. Me van operar. O sigui, quan jo no ho vaig deixar per la depressió i torno perquè vaig tornar a remar, pues al cap d'un mes me van sortir dos hèrnies discals i vaig deixar de caminar i me van operar, no? I a partir d'allí la doctora Victoria diu, si tu vols caminar als 40 anys i no estàs, saps? Diu, t'hauries de deixar l'esport del rendiment. Diu, no pots, diu, així, que a més és superdolorós.
Sí.
I allí va ser el moment de dir, vale, pues mira, el cos no ha aguantat, per tant me'n vaig cap a la carrera científica. Jo al rem, en aquest cas, li tinc molt de carinyo, a més tinc a la meva germana, que és, diguéssim, la famosa, no?, la que ha anat als tres Jocs Olímpics.
Ah, sí? Ho ha aconseguit ella, no?
Sí. Aleshores, jo ho visc arrel d'ella, ella ho estic vivint, i sempre el rem lo tinc una estima, però sí que és veritat que a l'esport del rendiment li tinc una mica de no d'odi, sinó que el tinc com apartat, no ha pogut ser. Tinc les meues idees sobre l'esport del rendiment i bé, no hi tornaria en este nivell que va. Jo esport sí que continuo fent, però no en este nivell ni molt menys. A més és que és impossible
fer-ho
al mateix moment que una carrera científica, ja ho dic.
Ja. Sí, sí,
en algun moment hagués tingut que triar.
Clar, i sobretot doncs, després de la lesió, no? I a sobre doncs, juntar-se també una cosa amb l'altra. Victoria, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva història, per presentar aquest llibre, no? Simplement jo, la meva victòria contra la depressió, no? Que ja l'has guanyada, encara que hagis de fer aquest seguiment de per vida, perquè serveixes d'exemple per tots els esportistes i en general doncs, per tota la societat, no? Que molts cops encara està una mica invisibilitzada aquesta malaltia i en tots els àmbits de feina, no? És encara doncs, molt freqüent i molts cops no es prenen les decisions que tu vas prendre en el seu moment. Moltes gràcies, que vagi molt bé, que continuïs treballant moltíssim, no? Amb aquest objectiu que segur que sí que el tiraràs endavant i tant de bo, doncs, pel bé de tots, es pugui algun dia aconseguir. I doncs, endavant amb tot i sempre, doncs, amb aquesta vista posada cap a la depressió i lluitant contra ella. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A El Museu de la Xocolata de Barcelona celebra la Setmana Santa amb tallers de figures, galetes i ous de Pasqua per les famílies, on nens i nenes, a partir dels 3 anys, poden aprendre a decorar ous i elaborar peces típiques de Pasqua amb la xocolata com a ingredient principal. Sobre aquest tema, ara que s'apropa la Mona, en parlem amb l'Eduard Rico del Museu de la Xocolata. Eduard, molt bon dia.
Bon dia, Marc.
Clar, per vosaltres, Setmana Santa, suposo que són les dates més senyalades i preferides per tots vosaltres, no? Perquè és quan més es menja xocolata i sobretot, doncs, aquestes figures tan xules que feu al museu per tots aquests nens i nenes que venen amb els seus pares, oi?
Sí, exacte. Setmana Santa ja s'ha convertit per nosaltres en un pla esperat per totes les famílies. Cada Setmana Santa anem omplint tots els tallers i és una fita ja reconeguda a la ciutat, perquè l'entenguis.
I tots són tallers on ells mateixos poden, doncs, fer, literalment, no?, les seves figuretes preferides. Poden, suposo, escollir els ingredients que volen utilitzar, amb la xocolata, òbviament, sempre present, i decorar-ho com volen, no? Una mica, explica'ns com funciona i què és el que poden fer aquests nens.
Sí, mira, doncs les activitats que tenim són ou de Pasqua, decoració de galetes de Pasqua, artistes i piruletes. I, per exemple, la més maca de fer és ou de Pasqua, que aprenen la tècnica del buidatge de motlle, és omplir un motlle en forma d'ou, buida l'ou, amb una planxa saben ajuntar les dues meitats, després el decoren en tot de toppings, etc. És aquest tipus d'activitats.
I és adreçat a nens i nenes a partir de 3 anys, no?, i també de 6 anys, o sigui, des de ben petitets ja poden començar a fer-ho per després aprendre-ho, no?, i portar-ho també a casa, oi?
Sí, exacte. Venen les famílies amb els infants, i hi ha les activitats d'ou de Pasqua i de decoració de galetes, que és a partir de 6 anys, per la complicitat per la complicació de l'activitat. I posi artistes i piruletes, que són una mica més senzilles, que aprenen a dibuixar amb cornet, aprenen a fer servir les mànigues de xocolata, fan dibuixos d'un pollet, fan dibuixos d'un ou, etc.
Clar. I ja és el 5è any, no?, que feu aquests tallers aquí al Museu de la Xocolata. En quin moment va sorgir, doncs, aquesta proposta de voler, doncs, celebrar Setmana Santa d'aquesta manera?
Doncs això ve de que, bueno, pertanyem a la Fundació del Gremi de Pastisseria de Barcelona i, per descomptat, la fita més important de l'any és la Mona de Pasqua, amb totes les decoracions que implica la Mona de Pasqua. I va ser molt senzill. Quines activitats fem? Doncs activitats que es puguin aplicar a la Mona de Pasqua i que les famílies es puguin emportar a casa seva una part de la Mona fetes per ells mateixos.
Clar. I imagino, no?, a tots, a gairebé a tots, ens agrada la xocolata. I quan escoltes ja Museu de la Xocolata, ja et donen moltes ganes d'anar-hi, no?, i de provar-ho. Aquest any, tenint en compte que l'any passat ja van participar més de 1.000 persones, no?, en aquests tallers, quines previsions teniu i quin és l'objectiu que voldríeu assolir?
Doncs nosaltres aquest any hem creat plaça per 2.500 persones. És molta gent, però esperem que any a any les famílies estiguin més contentes amb nosaltres, el taller els agradi més i anem omplint.
A més, no és només una manera de celebrar Setmana Santa amb la família, no?, sinó que també fomenta, doncs, la diversió, l'entreteniment, també la part més artística d'aquests infants, no?, que després a l'escola continuaran fent assignatures relacionades amb la creació, no?, i també, doncs, la plàstica, i doncs, barreja, podem dir, les dues coses, no?, l'educació i després la part més lúdica, oi?
Sí, clar, el nostre objectiu real és barrejar el que és la cultura i la divulgació, la cultura amb l'entreteniment i la diversió. Barrejar-ho tot, i que mentre els infants estan entretenint-se i jugant amb la xocolata i embrutant-se de xocolata i menjant xocolata, doncs aprenguin les tradicions de la ciutat o de Catalunya.
Clar. I quina és la xocolata que més els agrada a aquests nens i nenes?
Acostumen a demanar-nos la xocolata amb llet, com sempre, és normal.
Clar.
Però les activitats es fan amb xocolata negra.
Clar.
Perquè la xocolata amb llet no ens permet fer aquest tipus d'activitats. Però no és una xocolata negra amarga, sinó que té un punt de dolçor.
Mm.
No és sucre afegit, sinó que té una dolçor natural. I els acaba agradant igual. Ells, així d'entrada, ho miren allò... Ui, aquesta no m'agrada, però quan la proven...
Després ja sí.
Els encanta, sí.
Doncs, Eduard Rico, del Museu de la Xocolata, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos doncs, el que fareu aquesta Setmana Santa relacionat amb la xocolata i amb tots aquests nens i nenes que segur que estaran contentíssims de poder fer amb vosaltres les seves mones de Pasqua. Moltes gràcies i a nosaltres ja ens han entrat ja ganes de poder venir i fer-ho també, encara que no tinguem l'edat.
Exacte, sí. Moltes gràcies a vosaltres per trucar-nos.
Gràcies, que vagi molt bé.
Us esperem, igualment. Adéu.
I en uns minuts descobrim una aplicació de mòbil dissenyada per fer un ús saludable de la tecnologia. Sí, sí, està dins del mòbil, però alhora ens fa que no estiguem enganxats a ell. Després de la publicitat en parlem.
Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Todos los días.
Momentos.
¿Cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos. Al matí del cap de setmana. A COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
Es pot fer un bon ús de la tecnologia? Noteu vosaltres, per exemple, que esteu massa enganxats al mòbil? Doncs avui parlem d'una aplicació que promet resoldre tot això. I parlem ara del llançament de Balance Phone, una nova aplicació de telèfon mòbil dissenyada per fer un ús saludable de la tecnologia i deixar enrere les distraccions de les aplicacions addictives dels nostres dispositius. La implementació d'aquesta eina del mòbil fa guanyar temps als seus usuaris i també recupera el control de l'ús del dispositiu. En parlem, si és així, amb el Carlos Fontclara, que és un dels cofundadors. Carlos, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Aquest és el principal objectiu de l'aplicació, oi?
Exacte, ho has definit perfecte.
Perquè realment en el moment que vau pensar en fer una aplicació, què és el que us venia al cap? Què volíeu fer realment? El fet de que la gent doncs, no estigués tan enganxada, però alhora també és una aplicació de mòbil. Com ho volíeu encaminar?
Sí, de fet, tot comença per experiència pròpia, de donar-nos compte nosaltres mateixos que estàvem fent servir massa el mòbil i ens estava robant massa temps. I a parlar-ho entre nosaltres sempre havíem volgut emprendre i vam veure que podia ser algo interessant. Vam veure sobretot que al nostre entorn moltíssima gent tenia el mateix problema i la primera idea va ser llançar un dispositiu propi que directament no tingués aquestes aplicacions. I després vam entendre que era més fàcil llançar una aplicació, primer veure si solucionàvem el problema i després avançar cap a aquest dispositiu.
Mm-hmm.
I després el que hem fet, hem llançat l'aplicació ara de moment gratuïta perquè volem que el màxim de gent la pugui fer servir i bueno, anar veient com estem solucionant el problema i després seguir avançant i acabar llançant aquest dispositiu propi.
Perquè d'aplicacions addictives, a quines us referiu?
Sí, ho vam definir com a totes aquestes aplicacions que estan optimitzades perquè l'usuari hi passi el màxim temps possible. Llavors, al final, això es resumeix en xarxes socials, plataformes de streaming, jocs, pornografia i apostes.
Uh-huh. I amb aquesta nova aplicació, amb el Balance Phone, què és el que es faria? Estarien totes aquestes aplicacions eliminades? Com seria això?
Exacte. El que fa l'aplicació és modificar la interfície del mòbil, la fa molt més simple, eliminant tots aquests colors de les apps, i el que fa és la fa en blanc i negre, amb una llista on és molt menys, diguéssim, appealing a el que és interactuar amb el mòbil, i després el que fa és bloquejar aquestes aplicacions. Llavors, quan tu te la descarregues, pots accedir-hi, però al moment d'obrir-la et surt una pantalla que no et deixa entrar a l'aplicació i simplement et retorna a la pantalla d'inici.
Per gent molt addicta, no? Suposo que... Clar, bueno, com
gent molt addicta, gent que vol desconnectar una mica i fer un ús més intencional de la tecnologia.
Exacte. Clar, com abans comentaves, el fet de que se us va ocórrer a vosaltres mateixos, no?, per experiència pròpia. Clar, sou dos emprenedors barcelonins de 24 anys, tu, Carlos, i l'Albert, i clar, ho viviu amb experiència pròpia, a la vostra pròpia pell, dia sí, dia també, i suposo que també en el vostre entorn d'amics, de familiars, i doncs de tot una mica, no? Suposo que és el dia a dia de vostra i de la gent que us envolta.
Totalment. Sí, ho vam veure molt clar. I a més, a la que vam tenir el producte preparat, nosaltres mateixos el vam començar a fer servir i hem vist un canvi brutal. O sigui, hem passat els dos de fer-lo servir entre 4 i 5 hores al dia a passar només una hora al dia, i ha sigut una sensació d'alliberació increïble. I a més, vam veure després que era un producte que, per casualitat, però que després ja ho hem anat adaptant cap a això, s'adequava molt bé pels pares, perquè al final és una solució que tu pots instal·lar directament al mòbil del teu fill i ja saps que està en un entorn segur i protegit.
Mm-hmm, exacte. Clar, té una funció també educativa, en aquest cas, de pares cap als més petitets, cap als seus fills i filles, i clar, suposo que deu ser bastant útil, però sí que és cert que hi ha, per exemple, el fet de poder decidir quina aplicació es restringeix, quina no. Per exemple, jo què sé, si volen tenir xarxes socials però no volen que el nen, per exemple, accedeixi a altres continguts, no? Per exemple, ara explicaves pornografia o altres aplicacions, es pot decidir o han de ser totes alhora?
En el nostre cas són totes alhora, perquè nosaltres creiem que l'única manera de canviar els hàbits, de veritat, és sent una mica radicals amb la solució,
uh-huh.
Però al final el nostre missatge no és no tinguis xarxes socials i no accedeixis mai a aquest tipus de continguts. Al final el que volem és que no ho facis les 24 hores del dia on el mòbil està amb tu a tot arreu en situacions en què no ho hauries d'estar fent.
Clar.
Llavors, sí que defensem bastant i que al final aquestes aplicacions tenen cert valor, sobretot a partir d'algunes edats, però el que defensem és fes-ho en un entorn controlat o en una unitat de temps molt definida, com pugui ser a l'ordinador un cop estàs a casa, o amb un iPad, si tens un iPad. Però creiem que el problema és fer aquest ús excessiu quan el tens al mòbil i tot el temps t'està reclamant la teva atenció les 24 hores del dia.
Mm-hmm. Clar, molta gent, per exemple, també del meu entorn, no?, que més o menys tenim la mateixa edat, el que fa és desinstal·lar-se les aplicacions, no? Desinstal·les Instagram, desinstal·les, jo què sé, Twitter, WhatsApp, però amb això doncs t'estalvies haver de seleccionar i ho fa tot per tu, no?
100%. De fet, nosaltres ho vam intentar. La nostra primera reacció va ser aquesta, de dir, bueno, ens esborrem les aplicacions i veiem com va. I per una raó o una altra sempre acabàvem veient que acabàvem tornant a instal·lar-les i tornant,
exacte,
a fer-les servir.
Sí,
llavors,
sí.
Llavors el que hem fet amb l'aplicació és això, intentar evitar i posar el màxim de fricció a l'hora de tornar a instal·lar-te aquestes aplicacions.
Doncs, Carlos Fontclara, un dels cofundadors, juntament amb l'Albert Beltrán, d'aquesta aplicació Balance Phone, per tothom que vulgui desconnectar una miqueta, desintoxicar-se una mica de les xarxes socials i d'altres aplicacions addictives, doncs ja ho sabeu. Apliquem, com es diu això? Ens baixem el mòbil, no? Ens descarreguem, ara ho dic.
Exacte.
Balance Phone, i ens oblidem durant un temps d'aquestes aplicacions i així tenim una mica la ment més lliure. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i enhorabona per aquesta aplicació, a veure si va endavant i si a poc a poc doncs, teniu tot aquest èxit que sabeu que sí. Moltíssimes gràcies.
Super, moltes gràcies a tu.
A Catalunya hi ha 174.400 persones amb discapacitat auditiva i més d'un milió de persones manifesten alguna dificultat per poder-hi sentir. A més, la pèrdua auditiva ha crescut més d'un 3% anual segons l'Organització Mundial de la Salut. Cada 25 de febrer se celebra el Dia Internacional de l'Implant Coclear en commemoració de la primera intervenció quirúrgica amb aquest dispositiu realitzada l'any 1957. Un avenç científic que ha transformat la vida de moltes persones amb sordesa profunda, ja que permet recuperar la percepció del so i millorar significativament la seva comunicació. A Catalunya es duen a terme implants coclears des de fa dècades, però encara hi ha mancances en l'accés i l'ús d'aquesta tecnologia auditiva. Les famílies i persones amb sordesa reclamen una millora significativa en l'atenció sanitària vinculada als implants coclears a Catalunya. L'Anna és la mare de l'Aran, un nen de 7 anys amb sordesa profunda des que va néixer. Al mateix hospital, després de diferents proves, ja els hi van dir que era candidat a implant coclear.
Ell era un bebè, tenia poques setmanes, llavors hem d'esperar fins que tingui gairebé un any, ara sí. Crec que ho fan abans, i de mentre el que fèiem era molta feina d'estimulació auditiva. Ell era un bebè de 4 mesos, estava assegut a una maqueta i feia doncs, sessions logopèdiques, de vegades cada setmana 6 hores de logopèdia, amb un audiòfon, no? De manera que ell no perdés, encara que li arribaven coses com molt petites, sentia com a molt, si passava un avió per davant del seu cap, com a molt. Però d'alguna cosa, no sé, vibracions, alguna cosa, fins que arribés el moment de l'operació i posar l'implant coclear, doncs que arribés el més preparat possible.
Finalment, als 11 mesos li van fer l'operació i un mes després li van posar el processador. Un moment molt emocionant, segons la seva mare. A més, a diferència dels audiòfons que amplifiquen el so, l'implant coclear estimula directament el nervi auditiu, sent l'única solució eficaç per persones amb pèrdues auditives severes o profundes. L'implant coclear no només permet percebre el son, sinó que també facilita a les persones amb sordesa l'ús de la llengua oral per comunicar-se amb les persones amb qui conviuen i compartir un projecte de vida independent.
Va ser molt emocionant perquè de cop i volta veus que estàs sentint i te n'adones per la seva reacció i llavors és com quan comença la feina, diguem, la de debò, no? Perquè has de començar a treballar amb ell a aprendre a sentir-hi, no? O sigui, doncs això és el ding-dong de la porta i has d'explicar doncs aquest soroll, ho sents? Llavors és quan comença la logopèdia intensiva, tant per professionals com a casa, com a la família, que és on passen la majoria de les hores del dia.
Un aprenentatge, doncs, que gràcies a l'edat primerenca del nen es fa de manera molt més ràpida, a diferència del que passaria si es fes en una edat més avançada. Ara l'Aran fa una vida completament normal, va a l'escola, canta, balla i és un nen molt feliç. En David Projà és el coordinador de l'Associació Catalana de Famílies i Persones amb Sordesa i explica quan és possible un implant coclear.
No totes les sordeses són permeten un implant coclear, moltíssimes sí, la majoria sí, però a més l'implant coclear es posa quan l'audiòfon ja no aporta un guany suficient com per mantenir una comunicació o donar autonomia personal a qui l'ha de portar. Has de tenir una pèrdua superior al 60% en l'oïda.
Tot i això, és necessària una fase d'adaptació, ja que no és tan fàcil com sembla.
Un implant coclear o un audiòfon no són com unes ulleres que no hi veus, te les poses i ja hi veus.
Ja arreglat,
sinó que és un aparell electrònic que està, té una pila de funcionalitats que s'han d'adaptar a la mesura de les necessitats de la persona, tant necessitats físiques, és a dir, quines freqüències s'han d'augmentar i en quin grau, com quines són les circumstàncies en les que aquella persona fa servir l'audiòfon.
No obstant, alguns dels dèficits sanitaris en l'atenció de les persones amb implants coclears són les llargues llistes d'espera, renovació de processadors que no compleix la normativa o una cobertura insuficient. D'aquí també que necessitin dir que encara calen molts avenços i que les coses vagin a millor. Aquest mes celebra el 70è concurs internacional de piano Maria Canals del Palau de la Música Catalana, un concurs que treballa per apropar la música a tothom, combinant la promoció del talent jove amb també un fort compromís d'inclusió i accessibilitat. D'aquesta manera, Barcelona s'omple aquests dies de música, amb piano, amb els millors candidats d'arreu del món per obtenir també valuosos guardons que ofereix el concurs Maria Canals. Els premis, els premiats, millor dit, s'enduen més de 80.000 euros en premis. En parlem sobre el tema amb el senyor Jordi Vivancos, que és el director del 70è concurs de música Maria Canals. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans de res, enhorabona per aquests 70 anys del concurs. 70ena edició, són moltes ja, no?
Realment, per un projecte com un concurs internacional de piano, que no deixa de ser una cosa minoritària, arribar a les 70 edicions, jo quasi que diria que és un petit miracle, però realment, si a dia d'avui estem celebrant aquests 70 anys, és en bona mesura perquè durant totes aquestes dècades moltíssimes persones, la majoria anònimes, han col·laborat de forma desinteressada, amb molt entusiasme, i han fet possible que aquest petit projecte s'anés fent gran i arribés a la 70a edició.
I quin és l'objectiu d'aquesta 70a edició, d'aquest concurs? Què és el que voleu aconseguir a través doncs, de la música, del piano, no?
Sí, home, volem aconseguir, tenim dos grans objectius molt clars que es complementen. Per una banda, a través del concurs, volem incentivar, promoure, projectar la carrera internacional de joves talents del piano perquè puguin realment professionalitzar-se en un àmbit que és molt global i molt competitiu. Llavors, d'aquí que aquests joves de tot el món, pel fet de participar i guanyar el concurs, per ells és una gran plataforma. I després hi ha l'altre objectiu, que jo sempre dic que són les dues cares de la mateixa moneda, i que intentem implementar a través de l'OF concurs, i que és apropar la música al conjunt de la ciutadania. Tenim aquest programa educatiu, divulgatiu i social, que el que volem no és només que el piano i la música sigui accessible a la gent, sinó també volem fomentar que les persones s'animin a practicar, a tocar algun instrument, és a dir, trencar les barreres que existeixen en relació a la pràctica musical.
Clar, aquest concurs, l'OF concurs, va dedicat a tota la població en general que no es dedica a això, que no toca cap instrument, doncs també afavorir aquestes ganes de voler aprendre música, no? que sempre va bé, oi?
I tant. A veure, això de tocar un instrument, el piano o cantar fins i tot, és una cosa que està a l'abast de tothom. El que passa que a vegades a la nostra societat ha semblat que era patrimoni d'aquells que han estudiat, tenen talent o són professionals. Però en realitat és un tema de pràctica i de trencar aquests estereotips i aquestes barreres. I d'aquí que el fet de posar aquests instruments, en aquest cas els pianos de cua, a l'abast de tothom, també són instruments molt inaccessibles per una majoria, el que estem aquí és donant un missatge d'empoderament, de que qualsevol persona pot tocar el piano i a més és una cosa que pot fer tothom.
Clar, clar, clar. I sobretot la passió pel piano, no? Que parlant de música en general, no? El piano sempre té com aquest espai especial, no? Dins del concurs internacional, no? Sobretot dirigit, com comentaves, a aquests artistes emergents, a aquest talent jove, no? Realment, els premiats, que abans indicava que es poden dur fins i tot fins a 80.000 euros en premis, què és el que guanyen i quines són les característiques principals que ha de tenir doncs, el guanyador?
A veure, es dona per suposat la base tècnica, dona per suposat tota la gent, tots aquests nois i noies entre 17 i 29 anys que venen a Barcelona són uns cracs al piano,
però a més es valora molt dos aspectes, la part comunicativa expressiva, la part artística, i també la part doncs, de saber-se de moure's, de tenir aquesta capacitat també de comunicar més enllà de la música, no? La personalitat. Aquest és un requisit. Llavors, clar, el guanyador realment té una oportunitat enorme, perquè no només són diners, sinó que el Maria Canals els ofereixen molts concerts, molts concerts remunerats per clar. Tot el món, concerts amb orquestres de les més importants d'Espanya, amb els auditoris més importants, com la Auditori Nacional de Madrid, la Fiscal d'una de Bilbao, i clar, són oportunitats top professionals que per aquests nois i noies que estan començant és una gran plataforma de llançament.
Clar, no només el premi, sinó després la trajectòria i el futur que els espera després de tot això. Per tant, va adreçat majoritàriament a aquests joves talents, no? També aquests talents emergents que volen doncs, fer-se un lloc a la indústria musical i sobretot amb el piano a la mà, no? Sí. Per què es diu Maria Canals? Explica'ns una miqueta qui és o qui era i per què rep aquest nom al concurs.
La Maria Canals va ser una pianista concertista, pedagoga, que de l'any 54, de fet, l'any 54 era un moment doncs, complicat a Espanya i era difícil sortir a fora. I la Maria Canals va ser una dona en un temps d'homes, però que malgrat tot era una visionària. I va voler organitzar aquest concurs internacional de piano, sobretot perquè els joves d'aquí, que doncs, no tenien l'oportunitat d'anar fora, tinguessin l'opció de poder escoltar aquests joves talents que venien de tot el món. Llavors la Maria Canals, que també va muntar una acadèmia de música molt important a Barcelona, a l'Arsenova, etc., va crear aquesta mena de plataforma i sobretot el que va saber també va ser implicar la societat civil en aquell moment. Moltes famílies de Barcelona deixen el piano de casa seva, tenim un patronat amb persones que fan aportacions i que col·laboren, de voluntaris i voluntàries, i aquest entusiasme de la Maria Canals, aquesta visió, no?, i sobretot aquesta vocació internacional, no?, va ser el que va fer que en aquell moment el concurs fos una cosa molt nova i realment quan ara parlem de 70 anys estem dient que el Maria Canals és el degà dels concursos de música d'Espanya i un dels més antics i més importants del món.
Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies Jordi Vivancos, director del 70è concurs de música Maria Canals, per parlar amb nosaltres i per fer-nos ressò d'aquest concurs que molts de nosaltres doncs, no coneixíem, no? I ara ja amb aquesta... Digue'm.
Realment, els que no coneguin, jo els animo, perquè ara aquests dies estem fent el Palau de la Música.
Clar, i tant. A més, el Palau de la Música, que ja només per veure el Palau de la Música ja és increïble, eh?
Llavors estan en sessió de matí i tarda, tocant. Ara estem fent la segona prova, el diumenge hi ha la semifinal, dimecres hi ha la final amb l'orquestra, i realment els amants de la música, del piano, de la música clàssica, és que és un luxe i una oportunitat que no es poden perdre.
I tant que sí. Doncs ja ho sabeu, per dos motius, per el Palau de la Música i també per aquest concurs i celebrar aquesta 70a edició. Moltíssimes gràcies, Jordi, per parlar amb nosaltres i a veure qui és el guanyador d'enguany.
A veure, i moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, que vagi molt bé.
Bon dia.
I continuem d'aquí no res per parlar de música amb Carmen Molina i també recordarem la visita que ens va fer fa uns dies de Pol, on ens va parlar dels seus nous projectes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
La Liga al rojo vivo.
¡Qué bonita locura!
El Barça sigue líder.
¡No ha terminado esto!
Y el Madrid no afloja.
El Madrid con su ritual habitual.
Este sábado, Real Madrid-Valencia y Barcelona-Betis.
¡Esto va a empezar, Oli!
El domingo, Sevilla-Atlético de Madrid.
¡Que hay gol de Betis!
Y además, toda la información del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa. ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com anunciàvem abans de la publicitat, parlem amb Carmen Molina i també dels nous projectes de Depol, que ens va visitar fa uns dies aquí, al matí del cap de setmana. Y ahora hablamos con Carmesí. Ella se llama Carmen Molina y es una cantante y músico con una destacada formación de conservatorio y guitarrista clásica que lanzó su primer disco en el año 2020, consiguiendo varios premios, y que ahora, después ya de unos cuantos discos, empieza a gira en Barcelona. Carmen Molina, muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, ¿por qué el nombre de Carmesí? ¿De dónde viene?
Pues buena pregunta, porque la verdad que el momento en el que lo escogí quizá no era muy consciente como de la importancia que tenía algo así, porque realmente yo empezaba a hacer versiones y a hacer mis propias canciones y demás, y por aquella época, hace ya bastante años, escuchaba, era mi momento rock español, escuchaba Marea, Extremoduro y demás, y bueno, hay una canción de Marea que dice algo así como: si te quedas conmigo aquí, sabrás que mi palabra viste de rojo carmesí. Y como que algo me hizo clic cuando escuché el color carmesí por el parecido con mi nombre y por darle ese toque de ese alter ego que no quería que fuese Carmen Molina, y viene un poco de ahí, de Marea, muy loco.
Entonces, ¿mejor que te llamemos Carmesí o Carmen Molina? ¿Cómo prefieres?
Pues la verdad es que me es indiferente, o sea, sí que es verdad que cada cosa me traslada a un ámbito, pero puesto que estamos hablando del proyecto y todo, cualquiera de las dos, al fin no soy yo, es cualquiera de mis vertientes y me da lo mismo.
Perfecto, entonces pues hablamos de que estás grabando disco, ¿no? De que estás experimentando tanto en la faceta de Carmen, ¿no? Como en la faceta también de Carmesí. Y todo esto empezó en el año 2020 aproximadamente, ¿no? Que es cuando sacaste tu primer disco, ¿verdad?
Sí, podríamos decir que ahí fue cuando mi trabajo empezó a ver la luz de una manera más formal o más oficial, pero yo venía ya 3 o 4 años antes, haciendo versiones desde siempre, pero escribiendo mis propias canciones como unos 3 años antes, hasta que empecé a darle forma, me presenté a un montón de concursos de canciones de autor y empecé como a enseñarlo de una manera más real. Pero sí, viene de aquella época, más o menos.
Además, ahora hablabas de las versiones, y es que por redes sociales, ¿no? Tanto en Instagram como en TikTok, te has dedicado a hacer varias versiones que han tenido bastante éxito, ¿no? Una de ellas ha sido la canción de Si antes te hubiera conocido, de Karol G. O también, ¿no? Temas de reggaetón que acumulan pues miles de visualizaciones en TikTok. Y todo esto te ha permitido, además, colaborar con varios artistas, ¿no?
Sí, porque al final yo siempre, mi faceta de versiones no es hacer una versión al uso, sino que mi reto siempre es llevarme cada canción a mi terreno. O sea, escuchamos que quizás es un tema de reggaetón, pero cuando yo lo hago a mi manera, a veces hasta cuesta reconocer que la canción es esa. Entonces me lo paso muy bien, es un reto creativo para mí, como trasladar canciones que han hecho otras personas a cómo lo haría si la hubiera escrito yo. Me parece un reto creativo muy chulo.
A raíz de estas colaboraciones, la última, ¿no?, ha sido Leire, de La Oreja de Van Gogh, vocalista de La Oreja de Van Gogh, y todo esto también pues acumulando premios. Por ejemplo, tengo aquí premios nacionales como cantautora, el primer premio en el Certamen Internacional de Cantautores de Burgos, o también el primer premio de Crea Murcia. Todo esto, ¿cómo lo has ido viviendo, esa trayectoria en crescendo, podemos decir?
Bueno, pues al final ha sido un largo y lento camino desde pues aquellos comienzos en los que yo veía que mi mejor ventana o mi mejor camino, cuando nadie me conocía, era presentarme a concursos pues, para mostrar lo que estaba haciendo, lo que estaba escribiendo. Es verdad que me fue muy bien en esos primeros años en los concursos y eso me dio como ese apoyo y ese aliento a seguir con ello, porque yo veía que la respuesta era muy buena, hasta bueno llegar a día de hoy, que es cierto que no es tanto una colaboración como tal mi trabajo con Leire, pero sí que hemos coincidido, hemos trabajado juntas, y ha sido un trabajo muy chulo ver cómo todo este camino me va llevando a conocer personas excepcionales, como bueno Leire en este caso, Diego Cantero, que son personas a las que admiro y con las que llego a tener un trato bastante cercano, y de las que solo puedo aprender, o sea que agradecida.
Toda esta carrera profesional empezó desde que eras muy jovencita, ¿no? Recorrías pueblos de España con un tributo a Mecano, o sea que ya apuntabas maneras, ¿no? Con todas estas colaboraciones y todos estos éxitos españoles, podemos decir. ¿Cómo fue estos inicios, empezar homenajeando, ¿no? Por ejemplo, en este caso a Mecano, y hacerte un hueco en la música? Ahora que echas la vista atrás, ¿cómo lo ves?
Bueno, al final fueron etapas en las que yo de alguna manera, sin darme cuenta, iba evolucionando. Al final yo empecé con mi guitarra, solo guitarra y voz, se me presentó esta oportunidad, que al final era una banda que prácticamente eran todos amigos y hacíamos ese tributo a Mecano que nos llevó a recorrer un montón de ciudades, a pasárnoslo muy bien y en mi caso a aprender mucho a cómo desenvolverme en un escenario sin la guitarra, que para mí era todo un reto. Entonces yo considero que toda esa época y momentos de mi vida me han ayudado como a aprender de todos los medios, a estar en un escenario bailando sin bailar, con guitarra, con piano, con nada, con un pie de micro, porque al final me he enfrentado a todo tipo de situaciones que hacen que hoy en día haga el show que a mí me apetece, pero sí que considero que todo lo que he vivido me ha enseñado mucho.
¿Y qué diferencia hay entre la Carmen Molina de hace estos años a la que va a empezar gira ahora?
Pues yo supongo que en esencia sigo siendo la misma persona, evidentemente, pero como que poco a poco voy encontrándome mejor conmigo, con mi identidad, con mi manera de ver la música, con intentar no tener prejuicios y no buscar hacer cosas para que gusten o dejen de gustar, que eso es algo que creo que los artistas tenemos que lidiar en algún momento. Y simplemente intentar, bueno, simplemente, es bastante complejo, pero intentar hacer la música que a mí me apetece, expresarla como a mí me apetece y que eso llegue a la gente. Y creo que cuando realmente todo eso está en sintonía es cuando la gente conecta contigo y al final es lo que yo pretendo.
¿Qué tipo de música nos espera con este nuevo disco que estás grabando?
Pues todavía no sabía muy bien cómo etiquetarlo porque está en una fase muy inicial, pero es un poco en consonancia con esto mismo, va a ser una música que simplemente me apetece escribir, me apetece contar. Yo al final siempre lo más importante para mí es la letra, entonces al final son canciones que siempre van a contar algo que para mí es importante y luego ya pues le elijo el traje, la producción o el estilo, pero al final siempre esa melodía y esa letra es lo que yo cuento, lo que creo que me caracteriza y va a ser un álbum de mucha historia.
Pues Carmen Molina, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos cómo va este futuro proyecto y muchísima suerte también con esta gira que empiezas muy prontito y nada, que te va a llevar por todos los escenarios posibles. Gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, un placer.
I ara volem parlar de que especialistes de la UIC de Barcelona adverteixen que l'Alzheimer encara està infradiagnosticat i insisteixen en la seva detecció precoç. Asseguren que, tot i ser la forma més comuna de demència neurodegenerativa, se sol diagnosticar massa tard i la meitat dels casos de demència es podrien prevenir actuant sobre diferents factors de risc. A més, encara que no hi ha cura per l'Alzheimer, segons alguns fàrmacs aprovats als Estats Units, al Regne Unit, al Japó o a Israel, han demostrat per primera vegada alentir aquest progrés del deteriorament cognitiu en un 27 o 35% en fases precoces de la malaltia. Sobre el tema li volem preguntar avui a la doctora Montse Alegret. Doctora Alegret, molt bon dia.
Molt bon dia. Moltes gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a vosaltres. Clar, estem parlant de l'Alzheimer, no?, que malauradament a dia d'avui encara no té cura, però tot i així dieu, no?, i denuncieu des de la UIC que està infradiagnosticat, oi?
Exactament. De fet, és molt important que davant de qualsevol dubte de la memòria que un s'avaluï. O sigui, vagi al CAP, que ho consulti al seu metge de família i que li derivin a una unitat especialitzada.
Uh-huh. Quins són aquests factors de risc als quals fèiem referència?
Sí, aquest any mateix s'han publicat 14 factors de risc a la revista que té el prestigi que és el Lancet, i refereix que, de fet, és sobretot la hipertensió, el fumar, l'obesitat, els símptomes depressius, la inactivitat física, la diabetes, l'excés d'alcohol, sí, també lesions traumàtiques cerebrals, la contaminació, la pol·lució, vaja, i que mantenir-se, doncs, que no estigui socialment actiu, o sigui, és molt important la socialització. I el nivell d'escolaritat, que en això sí que podem influir en la gent jove, no?, que vagi a la universitat, que estudi tot el possible, perquè també és un factor protector en un futur.
Mm-hmm. I és possible previndre una mica aquesta malaltia?
Sí, exacte. De fet, hi ha les recomanacions que anirien en aquest sentit, són generals de salut, de fet és promoure la salut, i seria mantenir la pressió arterial, glucosa i colesterol en nivells adequats, seguir una dieta saludable, dormir almenys 7 hores seguides diàries, no fumar, evitar l'ús també excessiu d'alcohol i mantenir-se físicament, socialment i cognitivament o mentalment actius. També evitar la contaminació atmosfèrica, sí, freqüentar espais verds i blaus com està realment demostrat que disminueixen els símptomes d'ansietat i depressius. I, de fet, seria doncs, anar a la muntanya, veure el mar, rius, i revisar periòdicament la visió i l'audició, mm-hmm. perquè és important que estiguin controlats i corregits.
Clar, tal com vosaltres assegureu, la detecció precoç és crucial en una malaltia com l'Alzheimer, no? Per tal de poder-la agafar a temps i tractar-la en certa manera.
Exactament. Perquè, de fet, quan una es fa conscient de que pot tenir un problema, aleshores ja prens mesures per prevenir, no?, l'inici d'una demència. Si el detectem molt precoçment, doncs aleshores podem alentir o inclús prevenir l'inici de la demència. Però és molt important la detecció precoç. De fet, a ACE també hem creat una prova de memòria, que és el Face Memory, i que un el pot fer fins i tot a casa. I és amb aquest objectiu de detectar precoçment fins i tot les persones que potser no tenen el moment per anar a consultar-ho al CAP, no?
Mm-hmm. Clar, parlem, ara comentaves això d'Àsia, però hi ha molts països, no?, on s'ha demostrat que hi ha algun factor, no?, que ralentitza aquest deteriorament cognitiu en un 27 o un 35%. Què és el que tenen aquests països d'especial i què és el que han pogut descobrir, diguem?
Hi ha uns fàrmacs que són que van en la línia en què disminueixen la proteïna amiloide que està acumulada excessivament en els pacients de malaltia d'Alzheimer, i aleshores sí que hi ha assajos que indiquen que ha hagut aquesta millora i ja en alguns països s'ha acceptat. Doncs Europa encara està en aquest procés d'acabar de validar-ho i acabar de fer algun estudi de rèplica que permeti doncs, dir que realment no té efectes secundaris, malgrat aquesta millora que es troben alguns pacients, no? Com s'han trobat alguns efectes secundaris, estan acabant de valorar-ho, no?, per si s'aprova a Europa i a Espanya.
Mm-hmm. Tindrem...
Esperem que en un futur proper, clar, són tractaments modificadors de la malaltia d'Alzheimer, i aleshores esperem que en un futur molt proper ho tinguem aquí a Espanya.
Clar, tindrem... Creieu, segons la vostra opinió, que tindrem d'aquí poc temps, no, en un futur proper, com comentes, doncs un tractament, no sé si fins i tot una cura, seria possible això?
Encara cura no, però sí que permet ralentir l'evolució i si està doncs, tractat en unitats especialitzades, doncs també es pot valorar que no hi hagi cap efecte secundari i pot estar el pacient ben tractat. Per tant, sí que cura encara no, però sí modificadors de la malaltia.
Uh-huh. Perquè ens posem en el cas, no? Tots coneixem segurament algú que hagi patit la malaltia, però en el moment en què ens donen el diagnòstic, no? Que diuen que doncs, un familiar o nosaltres mateixos tenim Alzheimer, què és el que hauríem de fer? Quins serien els primers passos per tal de doncs, intentar millorar en certa manera doncs, aquest diagnòstic o evitar que vagi tan ràpid com va en alguns casos? Què és el que hauríem de fer abans de res?
Clar, una vegada ja s'ha donat el diagnòstic és perquè ja ha consultat especialistes o una unitat especialitzada en deteriorament cognitiu o de malaltia d'Alzheimer i, per tant, recomanaran si cal un tractament farmacològic, si cal estimulació cognitiva, que també ha demostrat que millora les funcions cognitives i també l'estat d'ànim, i aleshores seguir unes pautes com podrien ser estimulació cognitiva, fer algun curs que li agradi, informàtica, tot el que és estimular. O sigui, també doncs, els viatges, reunir-se amb amics, o sigui, evitar l'aïllament, i aleshores doncs, que els professionals donaran unes pautes o recomanacions que aleshores seran completes, no? Fins i tot la dieta o reduir l'accés d'alcohol, depenent del cas, doncs li donaran les pautes farmacològiques, estimulació cognitiva, etc.
D'acord. Clar, al marge d'aquests tractaments existents dels que parlem, sí que és cert que especialistes no coincidiu en la idea de que la intel·ligència artificial està contribuint també a analitzar aquestes dades clíniques, no? aquests tractaments, aquests diagnòstics. En aquest cas, ajuda, no? També els avenços en la tecnologia.
Exactament. La intel·ligència artificial ens permet tenir una eina que ens permet ajudar a explorar grans volums de dades. O sigui, tenim dades clíniques, demogràfiques, que si l'edat, el sexe, l'escolaritat, cognitives, neuroimatge, biomarcadors, o sigui, l'analítica, totes les dades de ressonància, i totes aquestes dades, totes juntes, podem analitzar-les mitjançant la intel·ligència artificial i poder detectar en fases més inicials de malaltia d'Alzheimer. Aleshores, que ens permet detectar els canvis més precoç i saber quins són també aquests canvis en els que ens hem de fixar a l'hora de diagnosticar. Uh-huh. Però, no obstant, no hem d'oblidar-nos que hem de tenir una atenció, o sigui, hem de prestar una atenció completa, multidisciplinada als pacients, sobretot també no perdre de vista la part humana, no?
Exacte.
Aleshores, que tinguin una atenció integral al pacient i als seus familiars també. Mm-hmm. Aleshores, incloure neuròlegs, neuropsicòlegs, infermers i treballadors socials en tot aquest acompanyament, no només el diagnòstic, sinó en l'acompanyament de l'evolució.
Clar, familiars, metges, no? I psicòlegs, tot l'equip que hi ha al darrere deu formar també part d'aquesta recuperació, entre cometes, no? Deu ser una part molt important en l'evolució de la malaltia. I, de fet, un fet que també doncs, és positiu, en aquest cas, si ens ho mirem des d'aquesta perspectiva, és que l'any 2017 l'Organització Mundial de la Salut ja va definir aquesta malaltia com una prioritat, no?, de salut pública. I això doncs, va començar també a accelerar els processos de l'augment de la inversió en programes de detecció precoç, com comentàvem abans, i això, clar, ha comportat un augment dels casos, però no perquè s'hagi intensificat la malaltia, sinó perquè es coneix molt més, oi?
Exactament. Això ens permet detectar-ho de forma més precoç, per tant, tenim més casos, però sí que és també cert que la població està envellint, una mica també per l'efecte del baby boom, no? Aleshores, això també contribueix a que hi hagi recentment més casos, ja que l'edat és el major factor de risc de malaltia d'Alzheimer. Per tant, és una combinació de les dues, no? Més recerca i més incidència i, de fet, també conscienciar la població que s'ha de valorar, per tant, detectem més casos, però també estem davant d'una població que està més envellida i, per tant, hem de fer molt, donar molta rellevància a que és important la detecció precoç de malaltia d'Alzheimer. Quan abans millor, per començar ja a tractar-ho.
Uh-huh. A vegades veiem casos de gent jove, no?, als quals els agafa molt aviat la malaltia, però normalment en quines edats és quan acostuma a aparèixer?
Sí, el més freqüent és cap als 70, una mitjana de 70 anys. Uh-huh. Però sí que és cert que hi ha casos que són joves i aleshores costa més perquè la família pensa, bueno, està cada deprimit, està estressat, i aleshores moltes vegades costa detectar-ho perquè donem altres excuses, no? Si hi ha un problema més, doncs, que hi ha agnòsia visual, es pensen que és més visual i van a l'oftalmòleg, no? I no pensen tant en el cervell, no?, com en altres situacions, no? Aleshores, la gent jove costa més detectar-la que ens arribi perquè al principi han pensat que eren altres causes. Això que cal conscienciar que pot passar en totes les edats.
Uh-huh. I en homes i dones afecta en la mateixa mesura?
No, afecta més en dones.
Més en dones?
Sí. Això és més freqüent en dones.
Uh-huh. Doncs, doctora Alegret, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia general, no?, de com és la malaltia de l'Alzheimer. Tant de bo tinguem aquests tractaments i aquests avenços, no?, i també, qui sap, en un futur, de la mateixa manera que estem parlant d'això, podrem parlar d'una cura definitiva de la malaltia. Tant de bo així sigui. Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per la invitació i per la difusió.
Gràcies.
Adéu. Bon dia.
Necesito un input que me acerque a la realidad.
El próximo viernes 7 de marzo, De Paul actúa en Barcelona en la Sala Polo y lo hará después de pasar por Málaga y con muchos otros conciertos a la vista en este 2025. De Paul, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy contento de este concierto y de toda la gira y todas estas fechas que tenemos, que la verdad que es muy emocionante.
¿Tu primera gira, no? ¿Cómo la afrontas?
Sí, es mi primera gira y la verdad con muchos nervios y con un poco de dudas en el aspecto de decir, ostras, que esto ya va un poco más en serio, pero la verdad que tengo muchas ganas de seguir, de este concierto de Barcelona que es como muy especial porque es en casa, pero en general de todo lo que va viniendo este año.
Claro, hasta ahora sí que ha habido conciertos, colaboraciones, muchos escenarios, festivales, pero tu propia gira, ¿no?, que la gente venga a escucharte a ti en particular, ¿no?, con tus temas, con tus nuevas canciones, eso supongo que impacta y no sé si tienes algo preparado. Por ejemplo, dices que Barcelona es casa, entonces ¿tienes algo especial para aquí, para este próximo concierto?
Pues sí que tengo alguna sorpresa, por supuesto, no es para crear intriga ni nada, simplemente tengo alguna sorpresita, pero invito a la gente a que venga, a que compre la entrada y venga a ver un poco este concierto, que también respecto al año pasado, los conciertos que habíamos hecho, hemos cambiado bastantes cosas y lo hemos hecho bastante más divertido, yo diría, todavía si cabe, y la verdad que lo vamos a pasar muy bien, va a ser algo muy divertido.
Esta canción que escuchábamos, dices que es de las más personales tuyas hasta el momento, ¿no? También la tendremos seguro en este concierto y en esta gira, pero ¿qué es lo que tiene de especial de ti, ¿no?, que cuente tan íntimo tuyo y que sea tan personal?
Pues sí, no lo sé ni yo, al final es una canción, o es la canción más personal que tengo hasta el momento, sobre todo porque pienso que habla de cosas que me pasan a mí, ¿no? Al final, en muchas canciones hablo de cosas más generales que le pueden pasar a todo el mundo y en esta en concreto creo que hablo de mí. Sí que es cierto que cualquier persona se la puede llevar a su terreno, pero hablo de cosas más personales que a mí en algún momento pues me han tocado o me han afectado, entonces creo que es algo importante también haber hablado de esto y tenía muchas ganas sobre todo de mostrarme en alguna canción pues un poco más vulnerable y más yo y más transparente sobre todo.
Uh-huh. Llevas ya aparte de ser muy joven, muchos años, ¿no?, a tus espaldas, ¿no?, musicalmente hablando, y con muchos éxitos, ¿no?, siendo número uno, con algún premio también ganado. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde entonces? Porque empezaste desde muy pequeñito, ¿no?, a tocar, por ejemplo, algún instrumento, ¿no?, y a empezar a cantar, pero tu vida, así, de un día para otro, dio un giro y de repente todo el mundo te conoce. ¿Esto cómo lo has llevado?
Pues a ver, yo pienso que al final mi éxito, si se puede decir así, ha sido como muy, muy progresivo, aunque también bastante de golpe cuando en alguna canción pues se ha hecho más viral o la ha conocido más gente, pero yo la verdad que lo veo con mucha tranquilidad, porque al final creo que es lo importante, ¿no? Sigo quedando con mis amigos, veo a mi familia igual que antes, y es un poco también el esfuerzo que hagas tú, ¿no?, de mantenerte pues con los pies en el suelo, que también hay una parte de esfuerzo propio, ¿no? Al final, si te dejas llevar, puede ser y es probable que te lances hacia arriba y te cueste bajar luego. Entonces creo que lo fundamental es ponerte pesos en los pies para mantenerte ahí.
¿Y quién te los ha puesto? ¿Tú mismo o, por ejemplo, tu familia, tus amigos, tu gente cercana?
Pues creo que es un trabajo un poco en equipo, ¿no? Al final la familia se encarga y tus amigos de no comerte la oreja, de no decirte que lo haces todo bien, porque al final yo hago muchas cosas mal como cualquier otra persona, y yo mismo, por supuesto, de ser consciente de que no soy ningún tipo de extraterrestre extraordinario que hace cosas extraordinarias. Simplemente soy un chico más y al que le están funcionando las canciones y está conectando con ellas. Entonces creo que es fundamental ser consciente de eso y que no se te suba nada a la cabeza.
¿Y qué es lo que te gusta de tu público? ¿Cómo ves que son tus fans?
Pues sobre todo que es muy variado. Es algo muy, muy divertido y muy curioso, que es muy variado. O sea, tú vas a un concierto mío y te encuentras a familias, pero luego te encuentras a gente de mi edad, un poco más mayor también, luego a padres que venían a acompañar a sus hijos y también cantan las canciones. Entonces creo que es algo que no pasa, ¿no? He visto muchas veces en algún concierto los padres que van simplemente porque tienen que ir a acompañar a los niños, y en mi caso creo que van los dos al concierto. Es decir, vienen los padres que van a disfrutar el concierto y también los niños, y luego, por supuesto, la gente pues un poco de más de mi edad, entre 20 y 30, que lo disfruta y que son los más locos, digamos, del concierto.
Seguro que la gente que nos escuche recordará canciones, ¿no?, como Quién Diría, que ya supera los 55 millones de reproducciones, ¿no?, y has conseguido también con esta canción el triple disco de platino y muchos otros más temas también que han revolucionado al público. ¿Cuál es el secreto para que salgan canciones como esta?
Pues yo creo que es hacer canciones. Es un poco un tópico, ¿no? Pero creo que para que salgan buenas canciones tienes que hacer canciones, principalmente. Y siempre digo una cosa y hago esa reflexión de que para que salga una canción muchas veces necesito o necesitamos hacer 10 malas. Entonces al final lo que se ve es como la punta del iceberg, ¿no? Que es eso, lo bonito, la canción que llega al público, pero luego debajo hay todas esas canciones que no han llegado, que quizás tus amigos te han dicho: escucha, esta canción es un poco flojita. Entonces creo que es fundamental para que haya buenas canciones que haya malas también, ¿no? Porque es un poco parte del camino.
Como todo en la vida, sí, sí.
Efectivamente.
Este pasado 2024 ha sido un gran año para ti, ¿no? Es bastante potente, has lanzado dos singles, ¿no? Te has seguido posicionando, ¿no?, en diferentes playlists. Y vemos, por ejemplo, Dime Solo Si Has Pensado o Te Confieso, que también están sonando por todas partes. Estas canciones, cuéntanos de qué van, qué es lo que cuentan de ti. Antes hablábamos de la que es más personal, pero estas, por ejemplo, ¿de dónde han salido y qué es lo que cuentan?
Pues mira, estas dos canciones en concreto, que la verdad que estoy muy contento con el resultado y el recibimiento que ha tenido con el público, son canciones que, como decía antes, quizás no son tan personales, sí que hablan de cosas reales, porque es algo que a mí me preocupa siempre, ¿no? El hecho de hablar de cosas que pasen, que sean comunes y que le puedan pasar a cualquier persona, a tú, a mí o a cualquier persona. Entonces creo que es fundamental el hecho de hablar de cosas reales. Entonces estas canciones son una de esas canciones que hablo de cosas reales, de cosas que pasan, y son historias que no voy a decir si son personales, no, pero que le pueden pasar a todo el mundo, eso sí.
En estos conciertos, por ejemplo este de Barcelona, ¿no?, el día 7 de marzo, o los próximos que vengan, ¿no?, por ejemplo Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, ¿habrá algún invitado sorpresa, alguna colaboración? Porque fuiste telonero, por ejemplo, de Morat, ¿no?, hace también unos días, un tiempo. ¿Y en estos tuyos habrá alguien también de invitado para equilibrar un poco esta balanza? ¿Tendremos a alguien que salga por ahí?
Pues ojalá que viniera Morat, pero sería una sorpresa para mí primero, ¿sí, no? De todo. Pues sí, habrá alguna sorpresa, como he dicho antes, pero está por ver. Invito a la gente a que de verdad compre la entrada, que venga a ver lo que se encuentra, que creo que va a ser algo muy bonito esta primera gira, este formato distinto, con toda la banda, con toda la gente saltando y dándolo todo, para ver si hay alguna sorpresa o no, si hay alguna cosita que va a ser muy interesante, la verdad.
¿Estás nervioso estos días previos?
Pues no mucho, la verdad. Yo me pongo nervioso los 5 minutos antes de salir. Bueno, antes pienso que es una broma, que todo el mundo me está engañando y que todo el mundo me sonríe para quedar bien. Entonces, hasta los 5 minutos antes no me voy a creer que voy a hacer un concierto aquí en la Sala Apolo, que va a ser muy bonito.
¿Y cómo te imaginas ese concierto? Yo qué sé, cuando acabe el concierto, ¿qué crees que vas a tener? ¿Cuál es la sensación que crees que vas a tener?
Pues sobre todo de querer más, siempre me pasa, ¿no? Al final cuando estás, bueno, espero estar a gusto, que no lo dudo eso, porque será en casa con mi gente y con mucha gente que le gustan mis canciones, pero siempre tengo esa sensación de que quiero más, ¿no? Porque al final donde estás a gusto siempre te quieres quedar, como dicen, entonces ahí estoy súper a gusto.
Pues De Paul, muchísimas gracias por haber venido, por contarnos cómo será un poquito este concierto, sin hacer muchos spoilers, ¿no? Para que la gente vaya a verte. Y mucha suerte también en estos próximos que van a venir, ¿no? Este 2025, De Paul Tour 25, que seguro que será un éxito, y ya lo está siendo.
Muchísimas gracias.
Subiendo fotos para alimentar mi ego. Quiero, no puedo, puedo, no quiero, quiero, no. Ahora sí.
I d'aquí una estona sortim de la ràdio i anem a un local aquí al costat perquè volem parlar, atenció, del tematge i el volem provar. No sé si vosaltres l'heu provat. Hi ha gent que diu que no els agrada massa perquè té un gust així com a gespa, però s'ha posat molt de moda i cada cop té més èxit entre la població. Avui ho volem descobrir i ja està, sortim d'aquí a la ràdio en uns minuts i ens anem cap allà a provar-lo en directe.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Steven Seagal es un buen amigo, pero como enemigo no tiene precio. Buscando justicia y contratado para matar. 2 de Steven Seagal, el sábado a las 10 de la noche en 13.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Jo sempre dic que Pedri no va jugar un sol minut a futbol professional abans de firmar pel Barça. S'ha de ser valent i van veure tota la capacitat i el futur que tenia. A més que era un jugador absolutament fet pel Barça i vam anar per ell.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El tema H està a la moda i avui volem parlar del tema aquí, al matí del cap de setmana. El volem provar en directe. Com Con nosotros tenemos a Sheila, que es la dependienta del local T-Shop de aquí de la Rambla Cataluña.
Número 44.
¿Qué tal, Sheila? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Antes que nada, veo que estáis muy actualizados, ¿no?, con todo el tema del temacha, porque hay mucha gente que no sabe qué es el temacha.
Lo primero que te quiero contar es que en T-Shop tenemos el mejor temacha de todo Barcelona, ya que proviene de Japón, de la zona de Uji, al sur de Kioto, ¿vale? Es originario de China, pero actualmente se cultiva en Japón. Y se cultiva de una manera que no es fácil, por eso la gente, a la hora de preguntar por lo que es el temacha, el precio a veces le parece un poco caro, pero es por eso, porque tiene un procedimiento pues un poco complicado.
¿Cuánto cuesta, ¿vale?, más o menos?
Pues a lo mejor un bote de 30 gramos, que es, ¿vale?, lo que nosotros tenemos, está alrededor de los 33,50, 33,95. ¿Vale? Con exactitud no te lo sé decir porque ahora mismo...
Pero más o menos un pote así para llevártelo 33, y hacerlo.
Y tienes para unas 30 tazas, 33 con algo.
¿Vale? Vale.
Porque tenemos tantos tés que son diferentes precios.
Claro, y el, ¿vale?, temacha, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que tiene de especial aparte de venir de Japón, de China?
Primero de todo, la diferencia del té verde, a diferencia del té verde regular, la planta del té verde matcha son cultivadas a la sombra para impulsar los niveles de clorofila. También lleva la L-teanina, que nos ayuda a mejorar la función cognitiva, incluso a mejorar la capacidad de atención, ¿vale? A estar más concentrados. Por ejemplo, la gente que está en las oficinas, les recomendamos el té matcha. La gente que estudia, se lo recomendamos. ¿Para qué? Para que pueda, a la hora de estudiar, pues memorizar mejor, ¿vale? Que este aminoácido no se encuentra en todos los tés, ¿ok? Y a la hora de ser sembrado, lo que hace es tener más antioxidantes a la hora del cultivo, ¿vale? Tener más antioxidantes, tiene un dulzor natural y un color verde vibrante.
¿Es beneficioso a nivel de salud para todos? ¿Es apto para, por ejemplo, mayores, niños, para gente, como decías, estudiante, ¿no?, para gente trabajadora en oficinas? ¿Sirve para todo el mundo?
No, para todo el mundo no. Para niños, no.
¿Para niños, no?
No,
importante,
no, 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 no.
Eso.
Importante eso. Para los niños tenemos infusiones y roibos, ¿vale? Para los niños, a partir de los 17, 18 años, ya puedan consumir teína. Pero para los niños menores de edad, es mejor,
mejor que no. ¿Y qué diferencia tiene con el café? ¿Son los dos igual de buenos, podemos decir, o es un poco mejor el té matcha que no el café típico que conocemos del día a día?
Claro. ¿Qué pasa? Que son la misma molécula, tanto la cafeína como la teína. Pero la diferencia es que la cafeína dura en la sangre una hora y la teína dura 4. El café es excitante y el té es estimulante. ¿Qué hace el café? ¿Verdad que cuando tú te bebes un café hay muchas veces que te pone como nerviosa?
Sí, sí.
Pues
sí.
El té te estimula, empieza a entrar en tus células y las empieza a estimular. Por eso el té matcha mejora lo cognitivo y hace que tú actúes de una forma diferente, no te pone nerviosa como el café. No quiero quitarle crédito al café porque mucha gente fue criada a punta de café, uh-huh, pero ahora estamos introduciendo el té en nuestras vidas, no lleva mucho tiempo de moda, lleva muchos años. Lo que pasa es que hay cosas que se ponen de moda y cosas que no. ¿Y el matcha por qué está de moda? Porque es una bebida que nos va a aportar de 6 a 8 horas de energía, cosa que el té normal nos aporta solo 4.
Es momentáneo,
cuatro,
¿no?
Solo 4, ¿vale? Pero el matcha, sin embargo, al ser verde y molido, nos estamos introduciendo el té puro, no estamos tirando nada. Cosa que con la infusión normal del té verde tiramos la hoja a la basura. Aquí no, aquí estamos introduciendo la hoja entera.
¿Vale? ¿Y es sano tomar té matcha?
Es sano para quien pueda, porque la gente que tiene la tensión alta no puede tomar
entonces
té verde.
No podrían.
Exacto, no es apto para todo el mundo.
Y por ejemplo, si hablamos de cuántos té matchas se pueden tomar al día, ¿con uno sería suficiente? ¿Se puede repetir?
Mira.
O a la semana, por ejemplo, también, más o menos, ¿cuántos té matchas puedes consumir si eres un aficionado del té matcha?
Exacto. Hablo por mí, yo, antes de irme a entrenar, me tomo un té matcha. ¿Por qué? Porque el té matcha actúa como quemador de grasas natural. No quiere decir que con el té matcha vas a perder peso, no. Con el té matcha lo que vas a activar es tu sistema anabólico. Y entonces esto hace que las grasas que introduzcas en tu cuerpo se metabolicen, no el cuerpo las deja de asimilar. Entonces, te da también esa energía que necesitas para hacer deporte y pues es un buen antioxidante, sobre todo. A la hora de preparar un matcha, hay mucha gente que se queja por el sabor. Exacto. Es un té verde. Vamos a tener claro una cosa.
La frase que utiliza la gente es, tiene sabor a hierba.
A pasto.
Entonces, dale una segunda oportunidad, porque exacto, al principio no te va a gustar. Eso
claro,
es así, ¿no?
Vamos a dejar algo claro. Que hay mucha gente que se lo prepara solo. Y no se añade ni sirope de agave, ni una miel, y de azúcar ni hablar, ¿vale? Porque ya sabemos que la gente está huyendo del azúcar. Entonces, es normal, es un té verde, sabe a pasto. Pero, ¿yo qué hago? Yo me lo mezclo con bebida de avena, a ser barista, que es un poco más cremosa, y con esto ya no me hace falta aplicarle ni azúcar, ni sirope de agave, ni miel. ¿Con qué lo finalizo? Con un toque de canela, que es como a continuación, yo te lo voy a preparar a ti y tú me vas a decir qué tal te ha parecido. También está claro, todo depende de quién te prepare el matcha.
Sí, es verdad que mucha gente ahora se compra todos los utensilios, ¿no?, para prepararlo en casa, pero claro, no es el mismo el que te prepares en casa que el matcha que vayas a comprar a una tienda especializada, ¿no?, como por ejemplo aquí, porque hoy en día también se ha puesto de moda esto, que cada uno lo haga a su manera, en su casa, con todas las variedades de leche, de yo que sé, ahora decías, la miel, la canela, el sirope, el azúcar. Hay mucha gente que lo prepara de muchas maneras distintas. Entonces, la manera correcta para prepararlo sería esta que comentas, ¿no?
Sí, la manera correcta es que el agua esté a 80 grados, es muy importante también. Que el agua esté a 80 grados, que tengamos el bol de cerámica, el chasen, que es el batidor de bambú, que es la escobilla, como le dice mucha gente, y luego la medida exacta, que son 2 gramos por una taza de té matcha. Es que claro, todo suma.
Claro.
Es importante que la gente sepa cómo se hace un matcha, que a continuación pues lo vamos a realizar, pues para que la gente se quede con el dato.
Perfecto, Sheila, pues vamos a prepararlo, ¿no?, y a ver qué tal. Gracias.
Fantástico, a ti.
El pastís de formatge s'ha convertit en un dels postres estrella de molts restaurants i hi ha moltes versions diferents, ja que gràcies a la gran varietat existent de formatges es pot fer de moltes maneres per aconseguir diferents sabors i textures. Tot això ha fet, a més, que molts locals hagin guanyat fama per la seva recepta, que és el que li ha passat a una pastisseria de Barcelona, on més que la preparació, el que triomfa és el seu preu. Les seves proporcions costen menys d'un euro i asseguren tenir el pastís de formatge més barat d'Espanya. Avui en parlem amb el Roger, que és el propietari de 99 Cheesecake, on una sola porció de pastís de formatge val 99 cèntims. Sí, sí, menys d'un euro. En parlem amb ell. Roger, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal? Com estàs?
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Content,
clar,
content.
99 cèntims, una porció de pastís de formatge. Avui en dia que tot és tan car i que és impossible trobar algo que sigui més o menys barat, que hi hagi una pastisseria a Barcelona, no?, un local a Barcelona, el 99 Cheesecake, que faci porcions de pastís de formatge a menys d'un euro, és una novetat i un èxit assegurat, no?
Sí, sí, bueno, aquesta és la nostra idea, no?, democratitzar el dolç, diguéssim, que sigui algo accessible per tothom. No deixen de ser receptes tradicionals de fa moltíssims anys al nostre país i doncs la idea és que siguin accessibles per absolutament tothom i que es deixi de convertir en un producte de luxe.
I com va sortir la idea de muntar aquest local, de tenir aquest negoci, i com us ha... No sé si és tu sol el que l'has muntat o què, però com pot sortir a compte fer pastissos de formatge a 99 cèntims? És rendible, realment?
Sí, sí, rendible és. Petita aclaració que no soc només jo, també està la meva parella Laura, som els dos que estem en la part de direcció, i bueno, la idea sorgeix d'un viatge a Nova York, on detecto que allà hi ha una necessitat gegant per aquest tipus de producte, però basat en les pizzas, que ja existeix en l'Indirections Slide Pizza, que ho trasllado aquí amb un producte completament diferent, com és el cheesecake, però amb el mateix concepte i la mateixa idea, no?, de producte base i després tens complements, per ser toppings, begudes, cafès, smoothies, etc. I res, la rentabilitat bàsicament està en les economies d'escala, no?, en que quan més compres, més barat et surt, i per molt que venguis més, no perds aquest marge, no?
Per tant, podem dir que sí que us surt a compte i que és rendible, no?
Sí, 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 rendible és, no? És el negoci més rendible de la història. Tenim uns marges super, super, super ajustats, quasi de supermercat, però sí, sí, rendible és.
A més, està tenint molt d'èxit, sempre hi ha cua, no?, al local, sí, veus, sí, sí, sempre la gent pel carrer amb aquests cheesecakes a la mà, i també la qualitat és important en aquest cas, no? No només que sigui barat, sinó que també doncs estiguin molt bons, no?
Exacte, al final vivim de la recurrència. Si fóssim una pop-up o si fóssim una botiga que només volem estar un any, doncs venim, rebentem el mercat i ens anem. Però no, volem estar aquí durant molts anys, i al final l'única manera d'aconseguir això és oferint un producte de qualitat que agradi tant i que sorprengui tant per al preu que la gent vulgui tornar cada dia. Al final tenim clients superrecurrents que venen un cop per setmana, fins i tot tenim gent que ve un cop al dia, perquè al final no deixem de tindre un producte d'una qualitat excepcional a un preu que no té cap tipus de sentit.
I com és aquest producte? Com el feu? Quines opcions teniu de cheesecake? Explica'ns una miqueta els ingredients i també quin és el secret del seu sabor.
Sí, bueno, el secret bàsicament radica en el formatge. És un formatge gallec de vaca, pasteuritzat perquè no hi hagi cap tipus de problema de salut alimentària. I després la recepta del cheesecake és agafar lo simple, no? Al final en la simplesa està la bellesa, com diem nosaltres. El pastís de formatge és una recepta superantiga que es pot fer de mil formes diferents, que l'han remacatat de mil formes diferents, però nosaltres anem a lo bàsic, que és formatge, ous, nata, sucre i farina. I és amb el que s'ha fet de tota la vida els pastissos de formatge, com els feien les nostres àvies, els nostres avis, i de certa forma volem rescatar això, no? Una mica la tradició. El preu també està basat en aquesta tradició, en tornar una mica al que era abans al mercat i deixar-nos de coses prèmiums, de coses super, super complexes, difícils d'entendre. Al final oferim un producte simple, de qualitat, a un preu simple, que és el que volem transmetre, no?
He vist que, a part del cheesecake clàssic, no?, que és el de tota la vida, el que costa 99 cèntims, també teniu altres opcions, no?
Sí, exacte. Tenim una part, una gamma una mica més prèmium. És més prèmium perquè li afegim alguns sabors. Per exemple, tenim la de Lotus, que és una que surt moltíssim, que és un pastís de formatge amb sabor a Lotus també. Incorporem la crema Lotus per dins, la fem galeta Lotus. Després tenim la quatre formatges, que és per als que volen un sabor superintens, on barregem gorgonzola, mascarpone, parmesano i queso crema. I després doncs, també tenim altres opcions així més dolces, com la de cookies and cream. Anem traient pastissos del mes. Aquest mes, per exemple, és el de tiramisú, però el del mes passat va ser el de kinder. I anem innovant una mica també amb el producte per arribar a tots els públics.
Així que cada mes teniu un especial, no?
Exacte.
Així obligueu, sí, els clients a anar també.
De fet, els clients són partícips d'aquest cheesecake mensual, ja que cada mes a les xarxes socials obrim una votació de quin volen que sigui el cheesecake del mes, i el cheesecake més votat doncs és el que surt. El primer mes va sortir pistatxo, després va sortir kinder, bueno, després hem tingut altres edicions com la de Red Velvet, Mujer Cajolat, ara estem amb tiramisú.
I les xarxes socials, com dius, també juguen a favor, no?, i ajuden a captar la gent i a fer-vos conèixer, no?, imagino.
Sí, sí.
Perquè
sí,
sou molt joves, no?, i heu implementat això dintre del negoci, no?, podem dir.
Sí, 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 és gairebé la part indispensable del negoci. Les nostres dues verticals són producte i comunicació. Bàsicament tenim un producte que volem que sigui impecable i una comunicació que volem que sigui impecable i que arribi al màxim nombre de persones possibles, no? Ja sigui via nostra o via externa.
I parlant dels diferents sabors que teniu de pastís de formatge, Roger, quin és el teu preferit? Tens algun que t'agradi especialment?
Sí, a mi és un sabor una mica particular, però a mi m'agrada molt la clàssica amb dulce de leche. És un sabor que per mi és molt, molt guai. El meu pare és d'Uruguai i sempre m'ha inculcat la cultura d'aquest sabor de dulce de leche. I quan el primer cop que ho vaig provar, que no ho he provat a cap altre lloc, se'm feia la boca aigua, o sigui, està boníssim.
Clar, perquè Imagino que des del primer moment eres un fanàtic, no, de, dels pastissos de formatge, i per això la idea, no, de crear-lo aquí i de fer, doncs, aquesta idea tan innovadora, no?
Exacte.
Doncs, Roger, moltíssimes gràcies. Nosaltres ja hem tingut la sort de poder-los provar i puc corroborar que està molt bo, no? Jo vaig provar el clàssic, ara em falta provar els altres, però l'èxit és merescut i més amb aquest preu, no?, que crida l'atenció de primeres. Així que moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos com està aquest negoci, que també en breus no el tindrem només a Barcelona, sinó fora, no?
Sí, exacte. Ara, el següent dijous, inaugurem a Gran de Gràcia i d'aquí pocs mesos, espero que molt, molt poquets, obrim a Madrid.
Imagina't, ja un èxit assegurat i a viatjar de Madrid aquí a Barcelona amb els pastissos de formatge.
Exacte.
Gràcies, Roger, que vagi molt bé.
Igualment, que vagi bé.
I ara us explico la història de dos emprenedors que han posat en marxa una plantació de cafè a Sant Vicenç de Torelló, a Osona. Al capdavant hi ha el Joan Giraldez, professional del cafè des de fa més de 20 anys, i també la seva dona, Eva Prat, que és administrativa. Porten des de l'any 2016 estudiant i fent proves de camp i diuen que preveuen collir els fruits l'any vinent. A més, també asseguren tenir la primera plantació en clima continental. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, avui volem parlar amb vosaltres perquè dieu això, no?, que teniu la primera plantació en clima continental de cafè i que no coneixeu cap cafè nascut sota roures i alzines com els vostres, no? Això és el que teniu d'especial, podem dir?
Bueno, es pot dir que sí, en part sí, perquè és una plantació de cafè a clima continental, sobre el qual, doncs, bueno, es pot dir que el clima continental radica entre menys 5, menys 8 graus i 40 positius, amb el qual no es coneix cap tipus de plantació que sigui d'aquest tarannà, com la nostra, perquè totes estan dins la llinda del tròpic, entre tròpic de Càncer i Capricorn, que són les línies de cultiu del cafè habitual.
I com va començar? Digues, sí.
Que dic que inclús algunes estan a subtropical, que és una mica més altes que les línies de tròpic.
Uh-huh. I com va començar tot plegat?
Pues mira, vam començar... jo estic, dius, he estat gairebé tota la vida després de tenir una formació en sistemes de mecanització industrial, que és la meva formació, mecànic. Em va agradar el món del cafè perquè vaig entrar a treballar en departaments tècnics a diferents empreses i això em va fer despertar aquesta curiositat per el cafè, el gra, el torrat, envasat, és tot el que he anat fent fins al moment. I vaig pensar, i per què no tancar el cicle? Provem de cultivar cafè, i així va ser.
Clar, actualment teniu unes 5.000 plantes i la idea també és ampliar la zona de forma progressiva, no? Us trobeu en una finca, no?, a la falda d'una muntanya, que fa unes 13 hectàrees, però la plantació només ocupa una petita part, oi?
Sí, però en comptes de 1.000 plantes ja tenim 5.000 plantes.
Sí, deia 5.000.
Ah, vale.
Però ho voleu ampliar més enllà, també?
Clar, això, o sigui, el cultiu del cafè és un cultiu progressiu. A mesura que vas plantejant o passant plantes al terreny i adequant el terreny, el que es va fent és anar germinant i anar creixent de les mateixes plantes que van fent el seu gra.
Uh-huh. Us dieu la finca Castellvilà, no? Porteu 8 anys treballant i investigant per aconseguir això, no?, per fer aquest cultiu de cafè possible. I la gent, per exemple, ve a comprar-vos el cafè, ve a visitar la vostra finca. Què és el que feu per tal de donar-vos a conèixer?
Pues tot just ens hem començat a donar a conèixer ara fa poquet, perquè sí. Fins ara, aquest any passat, no vam tenir la primera floració i els primers grans de cafè. Amb la qual nosaltres ja hem fet una petita collita inicial. Aquest any hem tingut molta més floració i fruits que s'estan evolucionant i madurant a la planta, que seran els fruits que collirem l'any que ve. al vol del maig, aproximadament. Coses que estem fent per donar-nos a conèixer, doncs, bueno, des d'una pàgina web molt maca que hem penjat, que és castellvilar.com, on expliquem tot el projecte i la nostra història. Fins a bueno, intentar, a partir d'ara, començar a fer una sèrie de visites, visites dins el sector professional, que hi ha molta gent interessada a veure aquesta plantació i fer una excursió dins el mar de la finca, que també és un paratge molt maco. I, bueno, i posteriorment, a nivell particular, hi ha molta gent també que vol començar a venir a veure què és el que es cou aquí, realment.
Exacte, la vostra idea, ho dic això perquè dèieu, no, des d'un principi, que la idea vostra era poder-vos obrir al públic, no?, quan fos possible, i també, doncs, conèixer com funciona realment el cultiu, no?, perquè la gent normalment compra cafè, però no veien realment el cultiu, i vosaltres, doncs, penseu sobretot en aquests professionals del sector que fins ara havien viatjat fins a Canàries, no?, per veure les plantes, i que ara, doncs, ja podeu donar a conèixer aquest cultiu que feu vosaltres. És cert que el resultat ja, no?, d'aquestes llavors que aneu plantant, és que teniu plantes de fins a 1,20 m d'altura, no? O sigui, que sembla que ja té bona pinta, podem dir, no?, aquest cultiu de cafè, i que d'aquí poc segur que ja podeu començar a ensenyar-ho al públic.
Sí, sí, la veritat és que aquestes plantes ja fan entre 1,20 m, i algunes durant aquest últim mes han fet una bona estirada, i 1,30 m, 1,40 m. Amb la qual cosa, bueno, estem molt contents, perquè la planta té un porte molt maco, a més porta una bona càrrega de gra de cafè per el futur o la propera collita, que és l'any que ve. Ara actualment a la finca es pot veure el gra de cafè, les plantes, i inclús algunes de les últimes plantes que tenim estan florint i tot, o sigui, les últimes flors de l'any, penso que serà, perquè és una fase que nosaltres encara no
havíem viscut.
No hem viscut, no?
Clar.
Però el que sí que podem dir és que la feina nostra, a part de portar tot el cultiu, és una feina de divulgació social del que hi ha darrere d'una tassa de cafè. O sigui, el cafè és un producte molt i molt i molt sensible i molt desconegut. La gent va al bar i pren la tassa de cafè i veu els grans allà a la tolva del molinet, però no sap coses tan senzilles com que el cafè és el pinyol del fruit. Nosaltres el que mengem és el pinyol del fruit, no pas la pulpa. I la pulpa, a més, és dolça, entre moltíssimes altres coses molt interessants sobre aquest tipus de producte.
Suposo que abans de començar amb tota aquesta aventura éreu amants del cafè, no?, des d'un principi.
Correcte. Jo he estat tota la vida, que es pot dir, al món del cafè, treballant amb diferents càrrecs a diferents empreses, i al final, doncs, vaig decidir posar-me pel meu compte.
Clar.
Però sí, porto més de 23 anys al sector del cafè.
Imagina't. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos això que feu, no?, i aquesta plantació de cafè única, podem dir, a Catalunya. Moltíssimes gràcies, i tant de bo puguem venir a conèixer-ho.
I tant. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge a les 6, a la mateixa hora de sempre, aquí, al matí del cap de setmana per tots vosaltres.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.